Resum informatiu de 2021. Un any d'inflexió.
Molt bon any 2022. Abans d'endinsar-nos en aquest nou any, fem un cop d'ull a tot el que ens ha deixat el 2021.
El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos.
Fa poc més d'una hora que s'han aixecat definitivament les tanques de tots els peatges de les carreteres catalanes que d'ara endavant ja no seran de pagament.
Parlem Bona nit, és la una. El toc de queda ja és història. Fa una hora ha caigut l'estat d'alarma i amb ell el confinament nocturn, que ha durat mig any.
Atès que el senyor Pere Aragonès García en aquesta votació ha obtingut 74 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat del Govern, resta investit president de la Generalitat.
I atenció, perquè les persones nascudes entre el 1972 i el 1976 ja poden demanar hora per vacunar-se al web vacunacovidsalut.cat.
Anunci de dimissió per sorpresa. Iglesias ha estat l'últim líder a sortir per anunciar bàsicament que plega.
Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar.
Dictens a l'illa canària de La Palma, l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, que es pot allargar durant dies o fins i tot...
Leo Messi no continuarà al Barça. Així ho ha comunicat el club.
Ha mort Rafaela Carrà, als 78 anys. Era l'artista més polifacètica d'Itàlia i una de les més estimades a Espanya i de tota l'Amèrica Llatina.
Aquests són segurament els moments que quedaran per la història.
2021, l'any de les vacunes.
Hola, sóc el Jordi Basté. Per mi hi ha dues notícies de l'any que envolten el que precisament ha estat la gran preocupació col·lectiva, que és el coronavirus. La primera és una notícia magnífica que, si bé va començar el 27 de desembre del 2020, va tenir la seva força, la seva explosió, a principis de gener. Sens dubte, la vacunació ha estat un dels èxits per als quals hem arribat a aquest punt. Realment també ha generat molta controvèrsia i molt debat, però és indiscutible i científicament ha estat testat l'èxit de les vacunes i, per mi, sens dubte, el fet de l'inici de la vacunació ha estat una de les notícies d'aquest any. L'altra, malauradament, ja ens porta gairebé a final d'any, que és l'aparició via Sud-àfrica d'una nova variant del coronavirus, aquesta anomenada Omicron, que realment ens està fent la guitza i que ens ha portat a noves restriccions al país i que fa que en aquests moments haguem acabat l'any bastant pitjor del que pensàvem quan va arribar la vacunació, que va començar a principis del 2021.
La pandèmia ho ha tornat a impregnar tot aquest any. Els últims dies del 2020 es començaven a punxar les primeres vacunes, unes imatges que ja han passat a la història, i en aquell moment poc ens podíem imaginar que tancaríem el 2021 posant terceres dosis. Tot i així, els últims 12 mesos hem viscut una tercera, una quarta, una cinquena, i estem passant una sisena onada. I la tercera l'afrontàvem tot just començar l'any. Des del mateix 1 de gener va quedar clar que salvar les festes de Nadal havia tingut un preu.
La velocitat de contagi i el risc de rebrot tornen a créixer a Catalunya en el primer dia del 2021. Segons les darreres dades del Departament de Salut, la R se situa una altra vegada a 1 i el risc de rebrot suma 19 punts més que ahir i ara és de 343. Salut també confirma 3.600 nous casos i 35 morts més per coronavirus.
Durant les festes de fa un any, les trobades estaven limitades a 6 persones i hi havia toc de queda a les 10 del vespre. A les dates assenyalades, com Nadal, Sant Esteve o la nit de Cap d'Any, les restriccions s'havien flexibilitzat una mica, però alguns es van passar de frenada. És el so de la rave de Llinars del Vallès, la més multitudinària de les festes il·legals que es van detectar la nit de Cap d'Any.
S'hi veuen centenars de persones a l'interior d'una nau abandonada a les afores de Llinars, sense mascaretes ni distància de seguretat. Es calcula que encara queden prop de 200 participants.
Els Mossos no preveuen desallotjar. La policia considera que per criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat cal esperar que els assistents surtin per pròpia voluntat.
I de fet, els Mossos no hi van intervenir fins al cap de 40 hores. La imatge del desallotjament va ser la d'una noia italiana que es va encarar als agents amb el tors nu. Unes setmanes després explicava a Islàndia de RAC1 que ho va fer per evitar càrregues.
Em empuja i ahí dije, no, esto no puedes. Con mi atributo me bajo el body y digo, a ver, pégame ahora.
¿Y tú crees que tu intervención fue decisiva para que no hubiese violencia?
Sí.
Com dèiem, les vacances de Nadal havien intensificat els contagis i per intentar frenar la tercera onada, les primeres restriccions d'aquest 2021 es van aplicar immediatament després de les festes.
El govern ha anunciat noves mesures excepcionals durant 10 dies. Començaran a partir de l'endemà de Reis, el dia 7 de gener, aquest dijous.
Impliquen limitacions per sortir del municipi tots aquests 10 dies i també el tancament dels centres comercials i els gimnasos. A més, el cap de setmana només podran estar oberts els establiments essencials.
Nosaltres no som a Alemanya, ho hem repetit abastament. Aquí que ningú s'enganyi, anem a frenar creixement. Després veurem si ens podem plantejar reduir.
Els últims 15 dies s'han incrementat un 27% els ingressos als hospitals i un 20% les persones en unitats de cures intensives.
Recordem que la Cerdanya i el Ripollès estan en confinament comarcal fins aquest dimecres, però dijous entraran ja a la decisió global de país.
I fins a mitjans de febrer no es va passar d'un confinament municipal a un de comarcal. La variant britànica causava estralls, va fer que s'ajornessin uns mesos les eleccions del Barça i va fer trontollar també les eleccions al Parlament.
La Generalitat ha lliurat aquest migdia la taula de partits l'últim informe amb els pronòstics d'evolució de la pandèmia. El pic de contagis i d'ocupació de llits d'UCI arribaria pocs dies abans de les eleccions, si no s'ajornen.
La situació és que ens podem moure en un increment de les UCIs, que ja estem veient avui, gairebé 500 persones a les UCIs, i que aquest creixement continuarà els propers dies, que podria anar a 750-800 UCIs, i per tant no és un escenari en cap cas bo ni desitjable.
El govern i els partits, amb l'únic que oposició del PSC, acorden que les eleccions al Parlament salten del 14 de febrer al 30 de maig.
Traslladem les eleccions perquè el procés electoral no coincideixi amb les setmanes més difícils de la tercera onada de la pandèmia, per tal que ningú hagi de renunciar al seu dret a vot per por a contagiar-se.
Però dos partits extraparlamentaris i també un particular van presentar recurs contra la suspensió de les eleccions i finalment el TSJ va decidir mantenir-les el 14 de febrer.
Deien que hi havia un gran interès públic perquè les institucions estaven en mode de provisionalitat. També deien que no es podia saber si més endavant la situació epidèmica serà millor o pitjor. I per últim, que el govern no es podia agafar cap llei per ajornar unes eleccions.
El vot per correu es va disparar més del 350% i va haver queixes entre els qui havien d'estar als col·legis electorals i també imatges poc habituals el dia de les eleccions.
El pavelló de Fontejau, els integrants de les meses, equipats ja amb els EPIs, es disposen a rebre els positius per coronavirus i els que estan en quarantena. Aquest vestíbul del pavelló esportiu sembla ara més un quiròfan que no pas una seu electoral.
La participació, de fet, va ser molt baixa, més que mai. Només va votar el 53,5% del cens, un 25% menys que a les eleccions del 2017. Unes eleccions, per cert, que també van comportar un relleu al capdavant del Ministeri de Sanitat. Salvador Illa era el candidat del PSC i va passar la cartera a Carolina Darias, que va agafar les regnes de la campanya de vacunació. La primera punxada a Espanya, recordem, havia sigut just abans d'acabar el 2020.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. ¿Ha sido usted la primera?
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad? Usted es muy importante.
Hombre, claro.
Para ustedes y para nosotros. Para todos.
I les primeres setmanes del 2021 va començar la vacunació a les residències i als professionals sanitaris i aviat es notava en el nombre de morts.
Segons ha pogut saber el Via Lliure de RAC1, la vacunació a Catalunya, que com sabeu va arrencar el dia 27 de desembre, ha fet desplomar el nombre de morts de gent gran a les residències, que ha baixat en picat.
Mitjans d'octubre, la meitat dels morts per la pandèmia eren gent gran que vivia en residències. Ara són un de cada 10.
Teníem que de cada 100 morts, doncs entre 30 i 40 eren persones de residències. Aquest valor ha caigut en picat i ara estem al 15%, arribant al 10% ja. Veiem que sí, que aquesta vacunació està sent efectiva i que en aquests entorns on s'ha patit tantíssim, doncs estan arribant les bones notícies.
Al principi només es posava la vacuna de Pfizer, però al cap de poques setmanes l'EMA també va autoritzar Moderna i AstraZeneca i es va accelerar la vacunació. Hi havia pressa, però massa pressa en alguns casos.
Polèmica en una residència de Riudoms, al Baix Camp, on van acabar punxant l'alcalde del municipi perquè sobraven dosis.
Això també el que ha passat a Múrcia. Això és molt gros. El conseller de Salut d'aquesta regió ha admès que ell i un centenar de funcionaris del seu departament ja s'han posat la vacuna contra el Covid-19. S'ha donat un cas semblant a Ceuta. El conseller de Salut d'aquesta comunitat, Javier Guerrero, es nega a plegar després de saber-se que s'ha vacunat ell, juntament amb altres alts càrrecs i treballadors.
Dimiteix el cap d'Estat Major de la Defensa després de vacunar-se del coronavirus i saltar-se la llista de prioritaris.
I un altre dels alts càrrecs que ha usat la seva posició per passar-se al pla de vacunació pel Clatell, o en aquest cas per la Sotana, és el bisbe de Mallorca. Va rebre la primera dosi passant com un dels habitants de la residència d'antics sacerdots que hi ha just al darrere de la catedral de Palma.
Les infantes Helena i Cristina ja s'haurien vacunat contra el coronavirus. Les dues filles del rei emèrit van aprofitar un viatge per anar a veure el seu pare als Emirats Àrabs per immunitzar-se i saltar-se, per tant, l'espera que haurien hagut de fer a Espanya.
Després de les residències i dels sanitaris, al febrer va començar també la vacunació de farmacèutics, fisioterapeutes, funcionaris de presons, policies i bombers. Però aviat es va haver d'alentir el ritme per falta de dosis.
Ja hem consumit aquest estoc estratègic i demà les neveres estaran buides i dilluns haurem administrat, esperem, totes les vacunes ja distribuïdes.
Per si no n'hi havia prou, la vacunació amb AstraZeneca es va aturar uns dies a mitjans de març per investigar si tenia relació amb casos de trombosi.
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat investiga la mort d'una persona que s'havia vacunat amb AstraZeneca. Es tracta d'una professora de 43 anys de Marbella que va morir ahir, dues setmanes després que la punxessin.
Està previst que l'Agència Europea de Medicaments doni a conèixer demà a la tarda les seves conclusions definitives sobre si els casos de trombosi serien un efecte advers de la vacuna o no, i en cas que ho siguessin, si els beneficis de la vacunació continuen sent superiors als riscos.
I així va ser, però com que la majoria de trombosis que s'havien detectat eren en dones joves, Espanya va decidir que només posaria AstraZeneca a les persones de més de 60 anys. I aquí es va obrir el debat sobre quina segona dosi es posava als que havien rebut la primera punxada d'AstraZeneca.
Gairebé 9 de cada 10 treballadors essencials de menys de 60 anys vacunats en primera dosi amb AstraZeneca, que ahir van anar a posar-se la segona, van optar per repetir amb AstraZeneca. El 87% van seguir, doncs, la recomanació de l'Agència Europea de Medicaments i la comunitat científica. Això vol dir que només el 13% van optar per Pfizer, com recomana el govern espanyol.
En declaracions al món a RAC1, el cap d'anàlisi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Rafael Vilà San Juan, ha recordat que de moment hi ha moltes més dades sobre la seguretat d'AstraZeneca que no pas de combinar vacunes, i ha criticat que es deixi la decisió en mans dels ciutadans.
Sabem més del que passaria amb una segona dosi d'AstraZeneca que no del que passarà amb una segona dosi de Pfizer. Però en tot cas, sabem que protegeix, sabem que dona molt nivell d'anticossos i, per tant, aquí han de ser les autoritats de salut pública les que prenguin una decisió, i no moltes, una.
I més enllà de la vacunació, també es començaven a buscar maneres de reactivar la vida que fèiem abans de la pandèmia.
Love of Lesbian ha fet història aquesta nit passada al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Benvinguts, potser, a un dels concerts més emocionants de la nostra vida.
Així començava el primer concert multitudinari a Europa des de l'inici de la pandèmia. Més de 5.000 persones sense distàncies de seguretat i amb emocions a flor de pell per poder reviure, després de més d'un any, la sensació de la música en directe en companyia de milers de persones.
Una prova pilot que va ser tot un èxit, amb només 6 positius entre el públic, tot i que al març els contagis estaven tornant a pujar amb força.
Salut ja parla obertament de la quarta onada i crida la prudència per evitar que es desbordi.
Com a govern hem fet un crit d'alerta. Els últims dies hem deixat de baixar i la corba està tornant a pujar. La pujada no és tan dràstica i ràpida com hem vist en anterioritat, però ens ha d'alertar.
I tot plegat a les portes de Setmana Santa, unes vacances amb algunes restriccions complexes.
Avui, dissabte i diumenge, encara només es podran fer desplaçaments dins la comarca on vivim, però a partir de dilluns ja es permetrà la mobilitat lliure per tot el país. Això sí, només es podran fer aquests desplaçaments o bé sols, o bé acompanyats per les persones de la bombolla de convivència.
Amb les restriccions actuals hi ha poques opcions de poder menjar la mona junts. A casa, impossible si són de bombolles diferents, perquè no es permeten visites a domicilis particulars ni espais privats. A l'aire lliure hi poden haver trobades de fins a 6 persones, però la normativa diu que en aquestes reunions no es pot menjar ni beure. Per tant, una opció podria ser trobar-se al carrer per allò entregar la mona i emportar-se-la a casa. O bé menjar-se-la en un restaurant on poden menjar grups d'un màxim de 4 persones a l'interior i de 6 a les terrasses.
A més, encara hi havia toc de queda i els restaurants havien de tancar a les 5 de la tarda. Poc després, el govern decretava una altra vegada el confinament comarcal durant 15 dies, però alhora les farmacèutiques acceleraven el lliurament de dosis i s'accelerava la vacunació.
Estamos cerca del principio del fin. Que hoy lunes estamos distribuyendo en toda la geografía de este país más de 2 millones de dosis de vacuna.
Si es compleixen els compromisos que estan doncs, establerts amb l'arribada de vacunes, aquest mes de maig esperem rebre el doble de les dosis de vacunes que hem rebut durant el mes d'abril.
Avui ha arrencat a la Fira de Barcelona el vacunòdrom més important de tot Catalunya.
La responsable de gestió del punt de vacunació de Fira de Barcelona, Sofia Ferrer, ha explicat a RAC1 que podrien arribar a punxar-ne fins a, atenció, 18.000 cada dia.
El 4 d'abril s'havien posat 1 milió de dosis i el dia 16 generen 2 milions.
De casualitat he trucat al 061 i m'ha dit, mira, el dia 30. I jo li he dit, mira, el 30 és avui. I em diu, sí, d'aquí 2 hores.
No he tingut d'esperar gens de temps.
Estava molt ansiosa per vacunar-me, tant és així que llegué media hora antes i me dijeron que no hi ha problema.
I superada la quarta onada, el govern espanyol aixecava l'estat d'alarma.
El objetivo del gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Entre d'altres, això suposava que després de 6 mesos, el dia 9 de maig, s'acabava el confinament nocturn.
Ens actualitzem perquè just a aquesta hora cau l'estat d'alarma i, per tant, acaba el toc de queda.
S'està acostant gent fins al passeig del Born. Fins fa uns moments estava buit i, com podeu escoltar de fons, ja han crit. Fins i tot hem pogut escoltar algun compte enrere.
Des de les 12 en punt de la nit s'han començat a sentir petardos, xivarri, crits. La gent ha començat a sortir de casa seva.
Les dades d'evolució de la pandèmia eren bones. El 27 de maig va ser el primer dia que no hi va haver cap mort per Covid a Catalunya i, per això, a finals de juny...
Tenim una última hora, perquè sembla que tenim data per treure'ns la mascareta a l'exterior.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Dejar de ser obligatoria las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Tot i així, els somriures no van durar gaire.
El Ministeri de Sanitat recomana suspendre els viatges de final de curs després que ahir es detectés que un brot a Mallorca ha afectat gairebé 400 estudiants de 6 comunitats autònomes diferents que estaven de viatge de final de curs a l'illa.
I fa poc més d'una hora que desenes de discoteques han tornat a obrir quasi un any després. Aproximadament un terç dels locals d'oci nocturn han pogut obrir les seves portes a les 12 en punt.
Sí que quan arriben, les caretes estan totes al seu lloc i tal, però a poc a poc, a vegades, entre que estan passant bé, estan de festa, és més difícil controlar-ho.
I en plena onada de contagis entre els més joves, aquest dissabte coincideixen els dos primers grans festivals musicals de l'estiu, el Vida de Vilanova i la Geltrú, que avui, superada ja la crisi del primer dia amb l'aplicació per certificar els resultats dels testos d'antígens, rebrà unes 10.000 persones.
I l'altre gran repte del cap de setmana és el Canet Rock, que aquesta nit encara va un pas més enllà i ajuntarà de cop 22.000 persones al Pla d'en Sala Canet de Mar. Només podran accedir els qui tinguin un test d'antígens negatiu.
I l'expansió de la variant Delta va provocar una cinquena onada al juliol, sobretot entre els més joves, que eren els que encara no s'havien pogut vacunar.
L'explosió ha estat en 2 setmanes.
I si nosaltres anem a mirar ara quina és aquesta taxa d'incidència, per exemple, entre gent de 20 a 29 anys, incidència a 7 dies, ens trobem que és superior a 1.700 casos per 100.000 habitants. Una incidència que mai ens havíem trobat.
I per intentar combatre aquesta onada, es comencen a vendre testos d'antígens a les farmàcies i tornen les restriccions.
Hi ha una notícia d'última hora, que és que Catalunya torna a tancar l'oci nocturn durant 15 dies.
El govern de la Generalitat ha pres la decisió de decretar un confinament nocturn de la 1 de la matinada a les 6 del matí per aquells municipis de més de 5.000 habitants on més impacte està tenint la Covid-19.
La vida social als carrers s'acabarà a 1:15 de la nit. Això afecta totes les activitats d'oci, des del teatre, al cinema, la música o als restaurants, que hauran de tancar aquesta hora.
Un confinament nocturn que requeria el vistiplau del TSJ i que va ser una estira i arronsa durant tot l'estiu. Un estiu que molts van poder tornar a viatjar per Europa gràcies a la implantació del passaport Covid, i pel que fa al turisme interior, les destinacions de costa van trobar molt a faltar els visitants estrangers, però el turisme rural i de muntanya va tenir bones xifres d'ocupació. Tot Tot i així, a l'estiu, coincidint amb les vacances, també es va fer evident que la vacunació s'estancava.
Teníem la possibilitat de col·locar-ne gairebé 600.000 i ens hem quedat amb 315.000. Hem de tenir molt present, i des d'aquí faig una crida a tothom, que la cita més important que tenim ara a l'estiu és precisament el de la vacunació.
I el curs escolar, el tercer afectat per la pandèmia, va començar encara molt marcat per les restriccions.
Els més de 5.000 centres educatius que reobren demà amb mesures una mica més relaxades, l'aposta és tornar al 100% amb la presencialitat, però encara amb mascaretes a les aules. Quan es detecti un positiu a classe, només hauran de fer quarantena els companys que no tinguin immunització pauta completa. I a dia d'avui ja estan immunitzats, ja estan en aquesta situació, 2 de cada 3 alumnes d'entre 16 i 19 anys i gairebé la meitat dels alumnes de 12 a 15 anys.
I els caps de setmana...
Discotecas están casi todas cerradas, entonces para nosotros jóvenes no tenemos muchas opciones, ¿sabes? Es más fácil de venir a la playa, quedar con nuestros amigos en pequeños grupos.
Que aquí es más barato. Creo que la gente desarrolla su forma de ser de distinta manera.
Amb les discoteques tancades, els botellons multitudinaris eren habituals durant el cap de setmana i a la Festa Major de Barcelona, la Mercè, van arribar a congregar fins a 40.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de la ciutat. Tot això fins que a mitjans d'octubre i amb la pandèmia a ratlla, el govern va decidir reobrir l'oci nocturn.
Després de més d'un any i mig de duríssimes restriccions que pràcticament han mantingut les discoteques, els bars musicals i tot l'oci nocturn tancat, aquests locals podran tornar a obrir. A partir del dia 8 d'octubre, l'oci nocturn podrà reobrir els espais interiors i els clients hi podran accedir fent ús del certificat digital Covid.
S'acaba d'obrir l'oci nocturn després d'una pandèmia.
Vamos.
Vinga, va.
I tothom qui vingui de festa haurà de portar l'entrada la mascareta posada, excepte per veure, i a la pista de ball, de fet, no es pot portar la copa.
Així. Com? O sigui, a la pista no pots anar amb la copa?
No, això no t'agrada, Marisa, ja ho
no. És a dir, tu has d'anar només a ballar amb la mascareta
posada.
Jo crec
que ens esperem uns mesos més, eh?
Va.
I poc després, la bona evolució de les dades epidemiològiques permetia eliminar la majoria de restriccions.
A Catalunya farem un pas de gegant en el camí cap a tornar a la màxima normalitat. Amb tota la prudència, però també amb tota la determinació, avancem. Aquest divendres deixarem enrere la majoria de restriccions que encara queden vigents i entrarem de ple en una etapa de recuperació de tota la normalitat de les activitats del nostre país.
Però això era a mitjans d'octubre, aviat va tornar el fred i a Europa, on la taxa de vacunació és més baixa, va començar una nova onada de contagis.
La pandèmia s'ha tornat a descontrolar tot i tenir les vacunes i Àustria és des d'aquesta mitjanit el primer país de la Unió Europea que torna a estar confinada.
El nombre d'ingressats als hospitals danesos s'ha multiplicat per 4 les últimes setmanes i això és el resultat de 2 mesos en què els positius no han parat d'augmentar.
A Itàlia l'incidència segueix pujant.
Enmig d'una onada d'infeccions sense pressa
per combatre aquesta sisena onada i l'arribada de la variant Omicron, el govern espanyol autoritza punxar terceres dosis a la gent gran, a les persones immunodeprimides i al personal sanitari. I a Catalunya, després de molt de debat, s'aposta per ampliar l'ús del passaport Covid.
En aquests moments, avui, Catalunya es trobaria en una franja de risc alt i, per tant, es considera necessari ampliar l'ús del certificat Covid en locals de restauració, en gimnasos i centres esportius i també en residències de gent gran.
Això sí, amb algunes dificultats els primers dies.
I el que va ser un fiasco ahir va ser l'entrada en vigor de l'ús del passaport Covid a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. Ahir al web La Meva Salut de la Generalitat, des d'on s'havia de descarregar el certificat, es va col·lapsar en poques hores de la posada en marxa de la mesura perquè no va poder suportar l'allau de peticions de centenars de milers de persones intentant descarregar-se el certificat. En alguns moments del matí havia arribat a haver-hi una cua de 350.000 persones per accedir al portal i tenir el passaport.
Però quan finalment es va poder posar en marxa, el certificat també va contribuir a reactivar la vacunació.
En primeres dosis, aquesta setmana hem posat quasi 21.000 i la setmana passada vam posar aproximadament 13.000. Llavors, això és un increment quasi d'un 64%.
I l'any acaba amb les primeres vacunes als nens i nenes d'entre 5 i 11 anys i amb una sisena onada que és forta en nombre de contagis, però que gràcies a la vacunació, que actua com a mur de contenció, té molt menys impacte als hospitals.
Les xifres d'aquesta sisena onada són les xifres que indiquen o que es veu l'efecte de la vacunació, és a dir, mai havien tingut menys hospitalitzacions per cas ni menys UCIs per cas. Les vacunes funcionen.
Catalunya tanca l'any amb més del 75% de la població amb la pauta completa i amb més d'un 25% amb la tercera dosi, però tot i així, el país està immers en una onada de contagis que fan que aquestes festes, per segon any consecutiu, també estiguin marcades per la pandèmia i per les restriccions. I qui durant tot aquest any ha seguit el dia a dia de la informació de la pandèmia és la Laia Colomer, redactora dels serveis informatius. Laia, bon any.
Bon any.
Tot i aquesta bona xifra de vacunació que ara dèiem, tanquem el 2021 i arrenquem el 2022 amb restriccions per culpa d'aquesta variant Omicron.
Sí, unes restriccions que no ens esperàvem gens, que fan que aquest Nadal sigui més similar al de l'any passat que no pas al 2019 i pitjor del que tots ens esperàvem. Ara bé, de moment estem veient com creixen molt els contagis, la vacunació està fent de dic de contenció als hospitals i hem d'esperar a veure com aquest gener doncs evoluciona la pandèmia.
També és veritat que tot i aquest mal regust de boca que ens deixa Omicron a finals d'any, sens dubte, aquest ha sigut l'any de les vacunes i qui més qui menys ha viscut en algun moment aquella sensació d'alleujament quan han vacunat, per exemple, els seus pares, els seus avis, o també aquell moment en què obrien la franja de vacunació de la teva edat i tothom s'avisava per WhatsApp, no?
Exacte, en un any s'han posat 13 milions de dosis, per tant han estat moltes. La primera es ficava tot just a finals del 2020 i sí, ha estat un any marcat per les vacunes, que cada persona s'anava avisant que a mesura que obrien noves franges i ara ho estem tornant a viure amb les terceres dosis. S'han obert les d'AstraZeneca, les de Janssen, per majors de 60, de 50, per 40. Per tant, doncs, que tornem a viure, no?, aquest ímpetu per anar-se a vacunar.
I ja per acabar, Laia, tu creus que el resum del 2022 també l'haurem d'encapçalar parlant de pandèmia?
Doncs ho haurem de veure com evoluciona aquesta variant Omicron durant aquest any. El cert és que les pandèmies històricament han durat entre 2 i 3 anys. Per tant, esperem que si el resum d'aquest 2022 l'hem d'obrir amb la pandèmia, sigui per dir que s'ha acabat.
Resum informatiu de 2021. L'any dels indults.
Hola, sóc el Toni Clapés i per mi les notícies de l'any, la més positiva, la dels indults dels presos polítics, que han generat aquests indults doncs un nou aire o un nou clima a Catalunya. No és el mateix tenir-los a la presó que tenir-los en llibertat i per mi va ser una gran satisfacció i un dels fets d'alegria d'aquest any que deixem enrere. La segona alegria, doncs, l'aixecament dels peatges, tot i que ara fem més cua a l'AP7, pel que fa a la justícia respecte a altres territoris d'Espanya, crec que ja tocava que s'aixequessin els peatges. I per acabar, molt ràpidament, el volcà de la Palma, el que ha generat les imatges i l'impacte d'aquest volcà, de tenir-lo, en fi, tan a prop, i un últim apunt, doncs una llei que per mi ens posa al nivell d'altres països del nord d'Europa, que és la llei de l'eutanàsia. Per tant, aquestes són per mi les notícies d'aquest 2021 que deixem enrere.
El 2021 també passarà la història per ser l'any de l'indult dels líders polítics de l'1 d'octubre. Després de mesos d'estira i arronsa, poc abans de Sant Joan, el 22 de juny, Pedro Sánchez els anunciava.
Compareix Pedro Sánchez a les escales de l'edifici del Consell de Ministres del complex de Moncloa.
Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados.
El camí fins aquí no va ser fàcil, el Suprem s'ho va prendre amb calma i la seva opinió era imprescindible.
8 minuts i les 12, espera que la Mar Poyeto té una notícia a última hora. Atenció respecte al Tribunal Suprem. Què passa, Mar?
El Suprem s'oposa a la concessió de l'indult, ha enviat aquest document al Ministeri de Justícia, diu que no és partidari de concedir qualsevol forma d'indult, ja sigui total o parcial, consideren que no s'ha vulnerat el principi de proporcionalitat de les penes i que no hi ha prova o indici de penediment per part d'ells.
Això no va alterar la posició del govern espanyol, que va haver d'afrontar la contestació dels de sempre, amb les receptes de sempre.
El president del PP, Pablo Casado, continua afegint llenya al foc. Ha anunciat una recollida de signatures en contra dels indults.
Si no queremos un país extranjero en sí mismo, lo que hay que hacer es defender la unidad nacional. Y para defender la unidad nacional hay que defender a la justicia.
Visió de la dreta espanyola que no ha aconseguit ni de bon tros igualar l'èxit de la manifestació de fa dos anys a Plaza Colón. Avui la manifestació contra els indults als presos independentistes. Hi havia 25.000 persones segons els càlculs de la policia espanyola, però segurament el més significatiu de la protesta ha estat fins a quin punt ha quedat palesa la divisió de la dreta espanyola. Pablo Casado s'ha posat de perfil, ha esquivat la foto i ha rebutjat el protagonisme que sí que ha acaparat Vox.
Hola, bon dia. Sí, una plaça de Colón pràcticament buida aquesta hora després d'una demostració d'espanyolitat cada cop més habitual i amb dos lemes molt clars: Sánchez dimissió i no els indults.
Però els indults no van encendre només els partits de dreta. Pedro Sánchez també va haver de sufocar foc amic.
En estas condiciones yo no haría el indulto. Creo que el problema no es este debate sobre si se arrepienten o no se arrepienten, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente.
Si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el gobierno no puede dárselo. Yo tengo clarísimo que el indulto no se puede dar. Además, no se...
Yo soy del PSOE, lamento tener que decirlo, pero mi bandera es la misma que la de todos, ¿eh? Y lo digo de corazón. Y lo último que querría, de verdad, es que el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta.
Aquesta és la batalla que jugava a territori espanyol. A fora, dos protagonistes, Carles Puigdemont, detingut a l'Alguer, i Meritxell Serret, que tornava contra tot pronòstic l'11 de març.
Esquerra acaba d'informar Esquerra Republicana en un comunicat que Meritxell Serret torna a Catalunya per recollir l'acta de diputada i continuar fent política al Parlament. La fins aquesta setmana delegada del govern davant la Unió Europea ha decidit tornar a Catalunya, diu el comunicat, per continuar la lluita política contra la repressió, des de fa unes hores ja és entrat en territori espanyol. Última hora, Marc Poyato, explica'ns això ben explicat, sisplau.
Doncs acabem de rebre una nota del Tribunal Suprem comunicant que Meritxell Serret és avui a Madrid. Ha comparegut voluntàriament davant del jutge instructor Pablo Llarena, acompanyada del seu advocat Íñigo.
Meritxell Serret, que ja és a casa seva, a Vallfogona de Balaguer.
Sí, després de 3 anys a Brussel·les, l'exconsellera ha tornat a Catalunya avui per sorpresa per poder exercir de diputada al Parlament. Abans, Serret ha passat per Madrid, al Suprem, per regularitzar la seva situació processal. El tribunal, recordem, l'acusa d'un delicte de desobediència. Serret ha quedat en llibertat, però hi haurà de tornar. I aquesta tarda, de fet fa pocs minuts, ha arribat al seu poble, Vallfogona de Balaguer, on l'han rebut amb una concentració de suport de familiars i amics. Anem-hi en directe. Ariadna Guiu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Meritxell Serret ja ha arribat a Vallfogona de Balaguer i ha estat rebuda a la seva població natal amb un passadís perfet per centenars de veïns que estaven visiblement emocionats, com també estava ella, que se li veien llàgrimes als ulls.
9 i 35 minuts. Meritxell Serret, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ben tornada.
Gràcies.
Emocionada?
Contenta de tornar a ser aquí. Sí, 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 molt emocionada. Porto uns dies en tensió i des d'ahir, sobretot, amb molta emoció.
Quin dia va començar la tensió? Més tensió, més tensió, més tensió?
Més tensió, doncs va començar el dimarts.
El dimarts, és a dir, fa 3 dies. Què va passar el dimarts?
Dimarts vam emprendre el camí de retorn.
Això passava al març i això el 23 de setembre, poc abans de la mitjanit.
Com acabem de saber, la policia italiana té retingut a Carles Puigdemont a la Sardenya, a l'Alguer. Ara mateix ens ho han confirmat i de moment doncs, estem pendents d'aquesta informació.
Com?
Que la policia, sí, la policia italiana té retingut a Carles Puigdemont.
Especial informatiu amb Agnès Marquet.
Hola, bona nit. Acabem de sentir els senyals horaris de les 12 en punt de la nit. Estrenem aquest 24 de setembre doncs amb una nit d'aquestes d'aixecar telèfons, de trucar els nostres contactes, de trucar periodistes, de trucar advocats, de trucar absolutament tothom que tenim a la nostra agenda per saber exactament quina és la situació ara mateix del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hem sabut no fa més d'una hora que havia estat, en termes oficials, retinguts per la policia italiana a Sardenya.
A l'illa de Sardenya, això, que Carles Puigdemont està en mans de la policia italiana i que demà la justícia haurà de decidir si el posa en llibertat o si ve l'extradiu cap a Espanya.
Marc Poyato, des de Madrid.
Pablo Llarena no va arribar a retirar mai l'euroordre contra Carles Puigdemont. El que sí que va quedar en aquesta mena de suspensió d'estand-by, perquè el que va fer després de l'última negativa de Bèlgica d'entregar-li Puigdemont, el que va fer Pablo Llarena va ser demanar tota una sèrie de qüestions al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè aclarís doncs, temes com sobre quan es poden denegar les euroordres, quins són els requisits per demanar-les. Bé, aquesta resposta encara no ha arribat.
Adrià Santa Susana, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
Ara et sentíem, tu vas seguir aquesta informació, després vas anar a l'Alguer. Com es va viure la nit de la detenció? Ningú s'ho esperava, no?
Gens i menys que a les 11 de la nit, de sobte, rebéssim la informació que Carles Puigdemont havia estat detingut a l'Alguer. Era una visita sense més, diguéssim, una visita així de caire cultural. Però, clar, quan aterra l'Alguer i ens arriba aquesta informació que Carles Puigdemont ha estat detingut, quan en principi les euroordres estaven suspeses, clar, va ser un rebombori total.
I ja un cop a l'Alguer, quines sensacions vas veure? Ja hi havia esperança que el deixessin en llibertat, com va acabar passant?
La sensació era que se la jugaven. Mai havia tingut contacte amb la justícia italiana, els codis penals són diferents, les relacions entre països, també amb Espanya, és diferent, i per tant hi havia un mínim dubte de dir, ostres, a veure què passa. Però se la van jugar i finalment doncs, es va veure que el resultat els va beneficiar, sobretot a Carles Puigdemont, que la va tornar a posar un altre cop al centre del focus polític. Finalment, ara abans d'acabar l'any, hem tingut doncs, aquesta decisió del TJUE dient que evidentment les euroordres estaven suspeses, per tant és una cleca nova que s'emporta el jutge Pablo Llarena, i jo crec que el cap de Carles Puigdemont i el seu equip està molt en la primavera estiu de l'any que ve, que és quan en principi el TJUE s'ha de pronunciar definitivament sobre si Carles Puigdemont té immunitat o no té immunitat, i a partir que s'aconsegueixi o no, hi haurà els propers passos que es faran des de Waterloo. Veurem, una d'elles, que està sobre la taula, és la tornada del president.
Resum informatiu de 2021. Un any d'inflexió.
Hola, sóc la Núria Travessa. Mirant enrere en aquest segon any de pandèmia m'ha vingut al cap una imatge, la del 14 de febrer. Els col·legis electorals amb tots els membres de les meses vestits amb epis. I he recordat tota la incertesa que va envoltar aquelles eleccions, ja d'entrada amb els dubtes de si s'haurien d'ajornar, després de si es podrien constituir les meses, perquè la gent tenia més por que mai que li toqués formar-ne part. I he recordat també el paper que Ismael Peña López va tenir en tota l'organització, que va permetre que al final tot sortís bé.
El 14 de febrer va ser dia d'eleccions al Parlament. La pandèmia va fer perillar la data fins l'últim moment. L'última paraula, un cop més, la va tenir la justícia.
Ara mateix hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit mantenir la data del 14 de febrer per celebrar les eleccions.
Doncs sí, els jutges no s'ho han pensat gaire. En només dues hores de deliberació han arribat a la conclusió que s'ha de mantenir la data del 14 de febrer i, per tant, que anul·len el decret de Generalitat que proposava ajornar els comicis pel 30 de maig.
Van ser unes eleccions amb els presos independentistes en llibertat. Encara no havien rebut l'índul, però sí el tercer grau els permetia fer campanya.
Per cert, hi ha una imatge ara que es veu el Lledoners, que són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Quim Forn, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Josep Rull sortint de la presó de Lledoners, tots junts fent-se una fotografia. Ara de seguida anem. Aurora Rodríguez, estan sortint ja, eh?
Sí, ja han sortit, s'han parat un moment davant la premsa, Jordi Cuixart i Raül Romeva amb una pancarta demanant l'amnistia dels presos, i doncs abraçades, també algun aplaudiment dels familiars que els han vingut a rebre, i esperem ara doncs, que a la sortida ben bé del recinte de la presó és quan facin algunes declaracions.
I així van quedar les coses.
La jornada electoral d'ahir a Catalunya ens deixa quatre grans titulars. Que guanya el PSC en Salvador Illa amb un gran resultat, tot i que efectes d'Europa. Només cal veure avui els grans diaris continentals, on la notícia és que l'independentisme suma per primer cop més del 50% dels vots. La tercera notícia és la irrupció parlamentària de Vox que arrasa Ciutadans i el PP. I el quart titular, l'alta abstenció que ho emborrona tot. Ha tornat a guanyar l'independentisme, que podrà o podria formar govern. que sembla igual, però que no és el mateix. Haurà d'inventar-se una marmita de generositat a hores d'ara, que sembla impossible, entre dos socis que saben on és la línia de meta, però amb dos camins extraordinàriament diferents d'arribada per cadascun d'ells.
Tot plegat fins a arribar aquí.
Atès que el senyor Pere Aragonès García en aquesta votació ha obtingut 74 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
Vaig comprometre a fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació. M'hi vaig comprometre i avui començaré a exercir aquest compromís, com he procurat fer sempre, amb humilitat, amb empatia i amb decisió.
Marc Martínez Amat, cap de Política de RAC1, què tal?
Molt bé.
Escolta, pensaves que faríem eleccions el 14 de febrer o fins a l'últim moment va haver-hi dubte?
Home, jo crec que com que tot va quedar pendent del Tribunal Superior, estava bastant a l'aire. Jo crec que ningú no tenia clar què s'acabaria decidint sobre la data. En un primer moment semblava que l'ajornament, havent-hi aquell consens bastant ampli dels partits polítics per deixar-ho de cara a la primavera, doncs prosperaria, però finalment, com tantes altres vegades amb tants altres temes, doncs va acabar sent una decisió judicial la que va acabar fixant la data de les eleccions, que al final, més enllà de si era un dia o un altre, el que va acabar sent insòlit és això, no? Que acabés sent la justícia la que decidís quin dia s'havien d'anar a votar.
I el resultat, realment sí que hi va haver efecte Illa, però va servir de poc.
Clar, depèn de què s'entengui per l'efecte Illa. Si per efecte Illa s'entén un revulsiu a les enquestes que van donar molta embranzida als socialistes, això hi va ser. Si a més amb aquesta embranzida els socialistes van aconseguir passar d'una posició dins del bloc constitucionalista o no independentista, doncs secundari, a ser el principal partit dins d'aquest bloc, doncs home, també ho va aconseguir, no? es va menjar, diguem, tot el pastís que en les anteriors eleccions s'havia aconseguit guanyar Ciutadans. Ara, l'efecte Illa no va ser suficient per aconseguir doncs que el seu candidat fos el president de la Generalitat.
Després vam tenir l'acord d'investidura, que també es va fer esperar.
Sí, i aquí hi va haver molt joc tàctic, segurament. El temps que hi va haver era bastant suficient, sembla, no?, perquè es pogués traçar un acord. També és veritat que després hi va haver una paradoxa, que és l'acord més ràpid que es va produir per la investidura, que era el d'Esquerra Republicana amb la CUP. Després s'ha vist que no ha acabat tenint continuïtat en els pressupostos de la Generalitat. En canvi, l'acord que va costar més, que és amb Junts per Catalunya, que és el que va endarrerir tot el procés d'investidura i va portar a debats fallits, aquest, de moment, amb mala salut de ferro, diguem, però va aguantant.
Els pressupostos que finalment han facilitat els comuns. Veurem si el 2022 aquesta unió de socis, Junts, Esquerra i la CUP, com a tercer sector, ens porta nous capítols divertits o serà com aquest any.
Hem acabat aquest 2021 veient que hi ha hagut aquest relleu d'aliances, no? amb els comuns guanyant protagonisme i que, més enllà dels pressupostos, veurem aquest 22 si es va repetint amb altres temes que es votin aquí al Parlament i si aquell entès amb la CUP, amb què acaba quedant.
Un any amb nous drets.
Jo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Por qué?
Porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.
És Pablo Casado, al Món a RAC1, explicant que no va comparèixer l'1 d'octubre perquè no compartia la versió de Rajoy i Sáenz de Santamaría, unes afirmacions que li van suposar crítiques des de dins del seu mateix partit. I és que la política espanyola aquest any tampoc ha estat un camí de roses.
Salvador Illa ha lliurat la cartera de Sanitat a Carolina Darias ara fa una hora. Miquel Iceta ha rebut la de Política Territorial a mig matí.
Tothom, Illa ha estat ministre un any i 14 dies.
Creo que ha sido un honor servir a España. Segundo lugar, que ha sido un honor trabajar con todos ustedes. Y en tercer lugar, al virus lo vamos a derrotar.
Habrá curiosidad por saber cómo este nuevo ministro quiere y ama a España. Y se lo diré fácil. Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad.
La sortida de Salvador Illa del govern espanyol va obligar a una remodelació, però no va ser l'última. Una maniobra política a Múrcia, el 10 de març, va remoure tot el tauler polític. I això, que segons els seus impulsors, havia de tenir un abast limitat. Ciutadans i PSOE contra el PP.
En aquests moments el que han sabut és que hi haurà moció de censura de Ciutadans, que trenca amb el PP i presenta una moció de censura al president de Múrcia. Alguns ja parlen que això es podia repetir a alguns altres llocs.
Va fracassar i va acabar provocant tot un tsunami polític.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, acaba de convocar eleccions anticipades per evitar una moció de censura.
Díaz Ayuso ha trencat el pacte amb Ciutadans i Vox i convoca les eleccions per esquivar un efecte contagi del que ha passat a Múrcia.
Sí, les eleccions a Madrid seran d'aquí a menys de 2 mesos, 4 de maig, un dimarts, i l'anunci no és ni tan sols d'Isabel Díaz Ayuso. L'acaba de fer fa uns minuts el seu número 2, Ignacio Aguado, de Ciutadans.
La presidenta regional ha decidido dimitir convocando elecciones anticipadas, rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos, así como su palabra dada, lo cual es la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la presidencia.
Vox ja està demanant eleccions també a Andalusia i Castella i Lleó.
Ara bé, el cop d'efecte més sonat va arribar el 15 de març.
Deixeu-me dir una notícia d'última hora que acaba de publicar La Vanguardia.
Han declarat ja la independència, s'han cagat.
No, bueno, estan a punt de declarar la independència, però a Madrid, home, potser, perquè Pablo Iglesias, actual ministre del govern espanyol, ha dit, o ha explicat, que això diu La Vanguardia, que deixa deixa el govern espanyol per presentar-se a la presidència de Madrid i disputar-li, diguéssim, el lloc.
Las elecciones a la Comunidad de Madrid van a acabar enfortint la figura de Díaz Ayuso.
Murcia, contigo empezó todo. Anem a pams. Isabel Díaz Ayuso ha arrasat literalment i revalida la presidència de la Comunitat de Madrid per 2 anys més. La candidata al PP ha recuperat el terreny perdut fa 2 anys i ha aconseguit 65 diputats, més del doble dels que tenia fins ara i més del que suma tot el bloc d'esquerres. És més, ho té tot fet perquè Vox ja va anunciar ahir que l'investirà.
Pablo Iglesias plegava i, mentrestant, Ciutadans s'anava enfonsant.
Enmig del terratrèmol polític de l'última setmana a l'Estat i amb Ciutadans descomponent-se les Corts espanyoles.
La baixa més sonada d'avui és Ángel Garrido, president interí del PP, substituint Cifuentes fa 3 anys. El PP el va apartar per situar Ayuso i va fitxar per Ciutadans avui plegar.
A Catalunya, per cert, l'exdiputat Jean Castel també ha anunciat que plega.
Toni Cantó plega, deixa totes les seves responsabilitats dins de Ciutadans, també a les Corts Valencianes, i abandona la política. Alguns, però, ja el situen a les llistes del Partit Popular.
En Pablo Iglesias, fora de joc.
Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida...
Yolanda Díaz agafava les regnes del partit dins del govern espanyol alhora que Pedro Sánchez tornava a remodelar el seu executiu i incorporava la catalana Raquel Sánchez com a ministra de Transports. S'avenien a una nova reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat al setembre. De fet, la polèmica es va acabar traslladant a Catalunya perquè Junts no hi va ser. Més enllà d'aquest capítol, tot i enganxades internes entre els socis, com l'ampliació de l'aeroport o la reforma laboral, aquest 2021 deixa canvis i lleis amb l'empremta del govern de coalició.
Hi ha només 3 mesos, ja serà efectiu a l'Estat espanyol el dret a l'eutanàsia. Avui el Congrés dels Diputats ha fet la votació definitiva per aprovar aquesta llei. Una votació que ha situat els 2 partits de dret en un extrem i tota la resta de forces a favor.
El PSOE i Podem han acordat derogar una de les lleis més polèmiques que va aprovar el govern Rajoy, l'anomenada llei Mordassa. Ara bé, mentre que Podem donar l'acord per tancat, el PSOE afirma que...
La nova llei de l'habitatge que acaba d'aprovar el Consell de Ministres estableix que serà cada comunitat autònoma la que pugui regular el preu dels pisos en les zones anomenades tensionades. Altrament dit, les que tenen poca oferta, demanda alta i especulacions.
Canvi històric, com ha dit la ministra d'Igualtat, Irene Montero, perquè feia 15 anys que no es legislava res sobre els drets del col·lectiu LGTBI.
Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género.
9 mesos després de dures negociacions, govern espanyol, patronal i sindicats han tancat finalment avui l'acord per la reforma laboral.
L'any es va tancar amb una altra polèmica, el català, la llei de l'audiovisual i les quotes. I encara parlant de llengua, la immersió ha tornat a perillar.
Ho acabem de saber, les escoles catalanes hauran de fer com a mínim un 25% de les classes en castellà. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia i ara, a banda del castellà, s'haurà de fer una segona assignatura en aquest idioma. El govern assegura que no pensa fer cap canvi.
Unes 35.000 persones han manifestat pel centre de Barcelona contra la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà. La convocatòria...
En paral·lel, una altra sentència obligava una escola de Canet de Mar a fer el 25% de castellà en una classe per la denúncia d'una família.
Hola, hola, sóc l'Agnès Marquès. Mireu, jo per triar un fet informatiu que no tingui relació amb el coronavirus em fixaria, perquè és importantíssim, amb la regulació de l'eutanàsia, perquè no és una regulació gens fàcil. En canvi, dona sortida a algunes persones que francament ho estan passant malament, i a mi personalment m'enorgulleix bastant quan aconseguim regular aspectes tan i tan i tan complicats i que ens posen a tots una mica contra les cordes i a vegades també davant del mirall. Regular-ho no obliga a exercir aquest dret, però sí que ens cobreix si algun dia ens hi trobem. Per tant, és la meva notícia d'aquest any 2021 que tanquem.
L'any de la reactivació econòmica.
Econòmica, el 2021 és l'any que ha començat la remuntada després de la pandèmia. El més destacat és que s'han posat en marxa els fons europeus de recuperació, els Next Generation, que suposen una injecció de 750.000 milions d'euros pels 27 estats de la Unió Europea, i a Espanya n'hi toca un bon pessic.
La Comissió Europea aprova definitivament el pla de recuperació per Espanya. Són els 70.000 milions en ajuts directes i 70.000 milions més en crèdits de baix cost.
Ya estamos teniendo una salida de la crisis muy diferente de la anterior crisis financiera. Así que ahora se trata de concentrar todos nuestros esfuerzos en el despliegue de este plan de país, del plan de recuperación, para poder impulsar ese crecimiento económico, esa recuperación que ya está en marcha.
Eso sí, Espanya pagarà un preu en concepte de reformes i retallades que s'ha d'acabar d'acotar.
D'aquests 5.600 milions d'euros que comptarà de més la Generalitat respecte al pressupost aprovat l'abril del 2020, gairebé la meitat són diners que provenen del fons europeu.
En espera que arribi el gruix d'aquest fons, l'ocupació ha començat a remuntar i el mercat laboral català i espanyol s'ha situat a nivells prepandèmia. Tot i així, el 2021 també és l'any que Nissan ha marxat de Catalunya. Hi ha en joc 3.000 treballadors directes i 20.000 d'indirectes, i la marxa de l'automobilística japonesa repercutirà a tot el sector, que està en ple procés de transformació cap al cotxe elèctric. També és l'any, però, en què s'ha disparat la compravenda de pisos després de la pandèmia, i l'any que han tornat a Barcelona, encara que fos en format híbrid, presencial i digital, algunes de les grans fires, com el Congrés de Telefonia Mòbil. Ho explicava el seu president, John Hoffman, al Via Lliure de RAC1.
Evidentment, serà un impacte molt més petit, perquè no tindrem una participació internacional tan gran. No voldria posar un número, però serà de més de 100 milions d'euros. Entre 100 i 200 milions no em sorprendria.
Between 100 and 200, I wouldn't be surprised.
Tot i així, sobretot aquests últims mesos, han saltat algunes alarmes que podrien fer trontollar aquesta recuperació.
Europa retalla dràsticament les previsions de creixement de l'economia d'Espanya.
Segons l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, la frenada del consum o la pujada general de preus estan darrere d'aquesta revisió a la baixa.
Les raons d'aquesta rebaixa en les previsions probablement estan relacionades amb la crisi de subministraments, l'encariment de l'energia i la frenada del consum privat.
L'increment del preu de l'electricitat i la crisi de subministraments han disparat la inflació, i això podria frenar la recuperació econòmica. Però anem a pams i comencem pel preu de l'electricitat, que ja és una de les principals preocupacions dels ciutadans. Al juny, el govern espanyol va aplicar canvis en la tarifa.
Tots els consumidors, tant empreses com particulars, i tant els que fins ara tenien contractada la discriminació horària com els que no, passaran a pagar la llum a un preu diferent segons l'hora que la consumeixin.
Les hores que la llum serà més cara i que recomana no posar rentadores o fer servir, per exemple, la vitroceràmica, seran entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit. És a dir, és lògic, no feu servir la vitroceràmica a l'hora de dinar ni a l'hora de sopar. És a dir, feu el sopar a la matinada perquè us cobraran menys. I les hores més barates seran entre les 12 de la nit i les 8 del matí, molt apte per fer la vitroceràmica, i també els caps de setmana i festius.
I la ministra Teresa Rivera es va haver de defensar de les crítiques i de les bromes que parlaven de planxar de matinada per poder estalviar.
Jo oigo algunes coses que en fin, me parece que son probablemente exageraciones, del mismo modo que hay memes en las redes sociales. Yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás.
I malgrat tots aquests canvis, a principis d'estiu, el preu de la llum es començava a disparar.
I avui, especial precaució a l'hora de fer servir aparells elèctrics a casa, perquè pot sortir car. Durant el dia, el preu de la llum serà el més car des del 2012. La mitjana diària serà de 102 euros per megawatt hora.
Avui l'electricitat és més cara que mai. El preu mitjà s'enfilarà fins als 107 euros al megawatt hora.
Avui
la factura de la llum a l'estat espanyol es paga un 180% més cara.
Demà el preu de la llum tornarà a tocar un màxim històric a l'estat espanyol per quart dia consecutiu.
I pel que fa al preu de la llum, anem de rècord en rècord. Demà tornarà a marcar un nou màxim històric.
Ja s'acaben les paraules per parlar de la factura de la llum.
Doncs sí, perquè demà, a banda de superar ja els 400 euros al megawatt hora, es mantindrà en aquest nou màxim històric durant tot el dia.
La factura dels últims mesos de l'any ha estat altíssima, malgrat la baixada d'impostos relacionats amb l'electricitat que ha promogut el govern espanyol. I a l'alça dels preus també hi ha tingut a veure una crisi de subministraments que afecta cada vegada més sectors.
Diferents sectors econòmics ja avisen que tenim damunt una tempesta perfecta. Hi ha encariment d'energia, de matèries primeres, per exemple, l'acer, l'alumini han pujat pràcticament un 20%, la fusta, el coure, i la falta d'alguns materials, com hem anat explicant, els microchips del sector de l'automoció, ho estan sacsejant tot.
L'encariment de les matèries primeres posa en perill l'obra pública.
El 40% de les empreses ens està dient que si no s'arregla d'alguna manera tindran que o rescindir el contracte o paralitzar l'obra.
SEAT aturarà avui la planta de producció de les línies León i Cupra Formentor. L'aturada, un cop més, es deu a la falta dels famosos microxips, un problema que està afectant la indústria de l'automòbil a escala mundial.
Per cert, que els que estigueu esperant que us arribi el vostre iPhone 13, millor que tingueu paciència. Apple ha hagut de frenar la producció per la falta de xips. Concretament, preveu fabricar-ne 10 milions menys dels que havia anunciat fins a finals d'any.
Entre les causes d'aquesta crisi de subministraments hi ha els desajustaments que ha provocat l'aturada mundial de la pandèmia en l'oferta i la demanda, i també l'embús que va generar un vaixell carregat de contenidors que es va encallar al març al canal de Suez i que va tenir bloquejada durant 6 dies una de les principals rutes comercials del món. Tot plegat, aquest any ens ho ha estat explicant a RAC1 la cap d'Economia, Montse Martí. Bon any.
Bon any, Laia.
I a l'espera de que arribin potser el gruix dels fons europeus, aquest any podríem dir que s'ha reactivat l'economia, però potser amb alguns entrebancs, oi?
Doncs la pedra a la sabata, a banda de les contínues onades que han repercutit i repercuteixen encara d'una manera o d'una altra en l'economia, la pedra a la sabata de la recuperació ha estat aquesta falta de subministraments que deies i l'augment de preus de les matèries primeres que continua i que dut l'IPC a nivells que no es veien en 30 anys. Aquesta falta d'abastiments ha fet pujar ja el preu, per exemple, d'alguns materials com la fusta, el ferro. Això pot repercutir en un encariment en el preu dels pisos. Per la falta d'abastiment, en concret de microchips, SEAT, per exemple, ha hagut de baixar marxes i aturar puntualment la producció. Per tant, no només repercuteix en preus, sinó també en el mercat laboral. De moment, tothom està pendent que aquesta crisi, aquest augment de preus de les matèries primeres que repercuteixen tota la resta, sigui passatger, temporal. A la primavera hauria de fer el tomb, si no, els entrebancs fins ara en la recuperació podrien convertir-se en un sotrac més gran.
I aquest 2021 també serà l'any que s'ha anunciat i s'ha cancel·lat el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. L'anunci va arribar per sorpresa el 2 d'agost.
Ho acabem de saber, segons ha pogut confirmar RAC1, la Generalitat i el govern espanyol tanquen un acord per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Les dues administracions han pactat una inversió de 1.700 milions d'euros. L'objectiu serà convertir l'aeroport de Barcelona en un hub internacional i ampliar la connexió amb Reus i Girona per descongestionar-lo amb estacions d'alta velocitat.
Ara bé, l'acord no concreta un dels punts més polèmics del projecte. Quin impacte tindrà sobre el delta del Llobregat, sobretot a l'estany de la Ricarda i la zona més protegida de l'espai.
Vetllarem perquè aquest projecte, la seva ampliació sigui el mínim possible i amb el mínim d'afectació i, si pot ser, amb zero afectació.
Aprovar el document del DORA, això s'ha de fer a finals del mes de setembre. A partir d'aquí ens posem a treballar amb el pla director i la nostra previsió és que durant aquests primers anys es faci tota aquesta planificació, els informes d'impacte ambiental, però que l'aeroport en qualsevol cas pugui ser una realitat a partir de l'any 2030.
L'anunci va generar un intens debat durant l'estiu entre els partidaris d'ampliar l'aeroport per impulsar l'economia i els que creien que comportaria afectacions mediambientals massa importants. Els que s'oposaven al projecte van convocar una manifestació a Barcelona i la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, confirmava que Esquerra hi seria.
Ha de tenir en compte també doncs, tota la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, el model turístic que volem al nostre país. I si això ho podem defensar dels del govern, ho defensem. I si això ho podem defensar des dels ajuntaments, ho defensem. I si això ho podem defensar des de les manifestacions, doncs ho defensem també a través de les manifestacions. I aquí, per tant, no descartem que membres del govern també participin.
I el 8 de setembre, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, anunciava que el projecte quedava en suspens perquè no hi havia consens dins la Generalitat.
Transcurrido algo más de un mes desde que hicimos público dicho acuerdo, consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin una apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
Pere Aragonès acusava la Moncloa de fer xantatge i deia que el govern espanyol mai havia volgut invertir a Catalunya.
Renuncien a contribuir al progrés econòmic de Catalunya i que menystenen la necessitat de preservar espais naturals protegits per la Unió Europea. Per tant, estem davant d'una maniobra de pressió que el que pretén és que ho acceptem com ells volen fer l'ampliació o no n'hi ha. És, per tant, una operació de xantatge del govern de l'Estat i d'Aena.
El món econòmic carregava contra la suspensió del projecte. Entre els més durs, el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre.
Insistim, des de Foment, en l'error de situar a la Ricarda com a l'eix central del debat. Tanta frivolitat que es posa de manifest amb declaracions contradictòries entre els diferents consellers del govern. És urgent una ràpida rectificació del govern de la Generalitat.
I més enllà de l'ampliació fallida de l'aeroport, el 2021 també el recordarem per l'aixecament dels peatges més antics de Catalunya.
Avui estem vivint un matí històric des del punt de vista social, perquè després de dècades és el primer matí sense peatges a la major part de les autopistes de Catalunya.
La P7, la P2, l'autopista del Maresme i la Barcelona-Montmeló han aixecat totes les barreres. Algunes, de fet, fins i tot ho van fer abans del previst.
Tot i que les barreres es van aixecar abans de les 12, Preservem el Maresme va fer igualment el sopar, el brindis, el manifest i va passar pel peatge a mitjanit. Fins i tot, al passar, algú va desmuntar i es va emportar alguna barrera.
Suposarà, a grans trets, 750 milions d'estalvi anual pels usuaris en unes vies on s'hi fan més de 13 milions de desplaçaments. En total s'acaba la concessió de 425 quilòmetres d'autopista.
Això sí, el primer cap de setmana sense peatges a les principals autopistes del país va acabar amb retencions quilomètriques i milers de persones atrapades.
Moltes d'elles assenyalaven com el punt més problemàtic el lloc on encara hi ha l'estructura dels peatges perquè hi havia pocs carrils oberts i això creava un efecte embut que es transformava en llargues caravanes de vehicles.
És una bestiesa, jo mai havia vist l'autopista així de col·lapsada. A l'anada va ser en plan, oh, mira que bé, ja no ve dels peatges i tal, però clar, a la tornada,
una caravana monumental fins a la Roca. Només hi havia 5 carrils oberts.
Les autopistes alliberades de peatge l'1 de setembre han absorbit bona part dels vehicles que abans circulaven per carreteres convencionals. Això ha incrementat els accidents a les vies ràpides i, com a conseqüència, també han augmentat els embussos, sobretot els accessos a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
Resum informatiu de 2021. Els desastres naturals de l'any.
L'any 2021 també el recordarem per l'explosió del volcà de l'illa Canària de la Palma.
Hòstia!
Acaba.
Hòstia!
Vámonos. Vámonos.
Grava, coge el móvil, grava i mándalo.
El Cumbre Vieja va entrar en erupció el 19 de setembre a la tarda i totes les mirades es van centrar en aquest espectacle de la natura que alhora era un malson pels habitants de l'illa i que no se sabia quan podia durar ni els danys que causaria.
L'erupció va començar ahir a la tarda quan passaven 13 minuts de les 4, hora catalana, després d'una setmana en què hi havia hagut més d'un miler de terratrèmols. El cràter continua expulsant material amb molta força, els piroclasts pugen fins a 300 metres i a més es pot percebre a simple vista la formació d'aquest nou cràter. El soroll, diria que el micròfon el capta. És molt imponent, som a 2 quilòmetres del cràter ara mateix, encara és negra nit, la imatge, insisteixo, és imponent, però per sota d'aquest volcà tot és destrucció.
Després de 10 dies d'erupció, aquesta mitjanit, la lava del volcà de Cumbre Vieja ha acabat arribant a mar. La llengua de lava ha caigut a l'aigua des d'uns 100 metres d'alçada en una zona de penya-segats.
La lava del volcà de Cumbre Vieja ja ha engolit prop de 3.000 cases i finques. Molts dels propietaris no poden demostrar ara que ho són, perquè en molts casos les escriptures també han quedat sepultades.
La erupció ha terminado. La erupción ha durado 85 días y 8 horas.
Les imatges de les llengües de lava vermella corrent per la Palma formaran part, sens dubte, de l'àlbum de fotos d'aquest 2021 i probablement també de la memòria del Jordi Armenteres, que l'endemà que comencés aquesta erupció ja era a l'illa Canària com a enviat especial de RAC1. Què et vas trobar, Jordi? Bon any.
Bon any, un caos, bàsicament. Ningú tenia clar què havia de fer ni què havia de passar. A més que ja hi havia milers de famílies desallotjades, el caos és el que ens va permetre, de fet, acostar-nos a molt pocs metres de la lava perquè encara hi havia pocs cordons de seguretat. I sota el volcà, una pluja de cendra, òbviament perillosa, perquè els piroclasts inicialment eren molt grans. Això és el que després vam saber que era tan perillós, perquè a 2 quilòmetres del cim la cendra era minúscula, imperceptible. I de fet es va trigar dies a alertar la població que es prenguessin mesures per protegir els ulls i la boca per evitar respirar-ho.
El volcà ha baixat revolucions aquests últims dies de l'any, però durant els mesos que ha estat en erupció ha deixat imatges imponents i alhora també molta destrucció. Suposo, Jordi, que quan hi eres, sentiments contraposats una mica.
Sí, perquè l'espectacle de la natura al final és imponent i és això, és un espectacle impossible de copiar, però que comporta una destrucció imparable. A dia d'avui hi ha més de 3.000 edificis sepultats entre cases i empreses i més de 80 quilòmetres de carreteres i carrers sota la lava. El soroll de l'erupció, de les explosions, de veure com durant dos dies les explosions anaven a més. Cada cop i volta emmudia 3 hores i tornava. El so de la lava avançant lentament cap a la destrucció. Els científics han dit qualsevol teoria i també la contrària. No hi ha dubtes que la Palma es convertirà en destinació turística.
El volcà de l'illa Canària de la Palma ens ha demostrat que no podem aturar la natura, però el 2021 també ens ha recordat una vegada més que l'escalfament del planeta s'accelera i que les conseqüències del canvi climàtic, on sí que tenim mà, ja són ben palpables.
El món s'escalfa i cada cop ho fa a més velocitat. És l'alerta que envia el grup d'experts de l'ONU en el seu informe científic on valoren els danys i les conseqüències del canvi climàtic al planeta.
Un informe de científics de l'ONU considera el canvi climàtic un fet inequívoc provocat per la humanitat que ja ha causat danys irreversibles. L'estudi de Nacions Unides preveu un augment de la temperatura a tot el planeta de més de 4 graus a finals de segle, també del nivell del mar i dels desastres naturals.
Quan a nivell planetari estaven arribant a haver pujat un grau, en el Mediterrani ja havien pujat un grau i mig. És a dir, que la nostra regió s'està escalfant més ràpidament que la mitjana mundial. Estem en un dels llocs més preocupants.
Això era a l'estiu i a la tardor es va fer la cimera del clima de Glasgow. Començava amb l'anfitrió Boris Johnson comparant l'escalfament global amb 007.
James Bond intenta desesperadament esbrinar quin cable de color ha de tallar per apagar la bomba mentre el compte enrere avança sense remordiments cap a una detonació que acabarà amb la vida humana tal com la coneixem. I estem aproximadament en la mateixa situació, companys líders mundials, que James Bond, excepte que això no és una pel·lícula i el dispositiu és real.
Tot i així, aquesta cimera acabava amb un acord molt a última hora i força de mínims. Això pel que fa al clima i pel que fa a la meteorologia, vam començar l'any amb un gran temporal, el Filomena.
És un diumenge de ressaca d'aquest temporal que ha emblanquinat bona part del país i que en algunes zones, com estem parlant de les Terres de l'Ebre, ha deixat gruixos importants, molt inèdits en alguns casos.
Feina també dels veïns per treure neu acumulada en teulades i balcons, preocupació per possibles danys, com ha passat al celler al llac de Porrera o a l'empresa de portes automàtiques de Falset, que va veure com s'ensorraven els seus sostres. Indignació, però, a les comarques de la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d'Ebre, perquè alguns pobles han estat fins a 15 hores sense electricitat.
A la resta també hi ha acumulacions de neu importants, municipis on no és gens habitual que hi nevi, el cas de Lleida, per exemple, Targa, Solsona, Cervera, Montblanc, Vic, Mollà, ahir es van llevar amb gruixos de fins a 6-7 centímetres, quantitats que s'han tornat a acumular aquesta nit i matinada, això sí, en cotes ara ja força més altes. Res a veure amb Madrid, on la nevada ha tingut proporcions històriques, els gruixos han superat el mig metre de neu.
La situació de la ciutat és dantesca, no circulen vehicles, la policia des d'aquest migdia comença a tallar carrers per l'allau de gent que se'n va disfrutar de la neu i a fer ninots de neu al mig dels carrers. De fet, les màquines llevaneus no poden treballar en moltes vies perquè hi ha molta gent, molts curiosos, fent-se fotos.
Però el Filomena no ha estat l'únic temporal important d'aquest any, sobretot a les Terres de l'Ebre.
Preocupants les imatges que arriben de les Terres de l'Ebre, especialment del canal. Les pluges torrencials han provocat inundacions importants.
Les imatges que ens arriben dels veïns i veïnes ens posen els pèls de punta. Després d'un matí en pluges molt intenses, a migdia, en 30 minuts, han descarregat 74 litres. Això ha fet que els barrancs s'hagin descontrolat, que els carrers s'hagin convertit en autèntics rius i que les imatges hagin sigut de taules, cadires de bars, contenidors, cotxes, arrastrats completament per l'aigua. De fet, a les cases d'Alcanar, a la zona portuària, hi ha alguns punts en què no es distingueix entre l'aigua del mar i l'aigua de la pluja.
I a l'estiu vam haver de tornar a explicar onades de calor, sequeres i incendis.
La situació és d'alerta i realment hi ha un gravíssim risc d'incendis. De fet,
les condicions climatològiques des del punt de vista de la sequedat, de la temperatura o de la poca humitat, ens hauríem de remuntar 18 anys enrere per trobar-ho.
Estem molt pendents a aquesta hora de l'incendi que crema el massís del Montgrí al Baix Empordà. Ha començat a 6:45 de la tarda a Torroella de Montgrí, a la zona de la Casa de la Guarda.
Els bombers afronten les hores més crítiques per estabilitzar el foc de la Conca de Barberà i l'Anoia.
De moment ja ha cremat 1.190 hectàrees, la majoria al municipi de Bellprat, a l'Anoia, i avança sense control pel flanc esquerre.
16 dotacions terrestres i 9 d'aèries dels bombers continuen treballant en un incendi a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, a tocar de Martorell.
Mònica Usart, meteoròloga de RAC1, bon any.
Bon any.
Meteorològicament, diries que aquest 2021 ha sigut un any mogut?
Sí, ens ha portat una mica de tot. Com veiem, va començar l'any amb el temporal Filomena, que ens va portar aquestes nevades, sobretot cap a l'extrem sud de Catalunya, Priorat i Terra Alta, les zones més afectades. A més, després va venir seguit d'una onada de fred, que això el que va fer és que doncs, aquesta neu es congelés i trigués molt també a desfer-se. També l'hem acabat amb neu, amb gruixos de neu de rècord el mes de desembre, en moltes zones, sobretot del Pirineu de Lleida, i pel mig doncs, hem tingut de tot. Hem tingut incendis, hem tingut també rècords de calor durant l'estiu i sobretot ens quedem amb el Canà, perquè no vam poder pronosticar aquest aiguat que hi va haver en aquesta zona i llavors pels meteoròlegs especialment doncs, ens quedarà gravat sempre. Va ser un aiguat històric i esperem que en un futur sí que es puguin pronosticar.
I ara ve la pregunta difícil, perquè ja sé que és difícil fer pronòstics a tan llarg termini, però com pinta el 2022?
Doncs mira, et puc dir sobretot l'inici d'any com pinta, perquè després seria ja arriscar-nos massa, però segons els mapes del Centre Europeu a Catalunya, el mes de gener les temperatures seran normals i serà un mes humit, és a dir, que tindrem més precipitació del que tocaria, excepte al Pirineu, a la resta sí que s'esperen més pluges i fins i tot més nevades. El febrer serà més càlid del que és habitual i més aviat normal pel que fa a la pluja, o el mes de març també s'espera que sigui més càlid i més sec al Pirineu, però humit a la resta. Per tant, en general, amb temperatures més elevades, que ja és una mica la tendència que ens està portant aquest canvi climàtic.
Tot això ha sigut a la Terra, però aquest 2021 també hem tingut un ull posat a l'espai.
UHF is good. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
L'aterratge a Mart del robot de la NASA Perseverance després de fer 470 milions de quilòmetres durant 7 mesos de viatge. Aquesta missió té per objectiu descobrir algun senyal de vida antic al planeta vermell. Tot plegat sense oblidar també que aquest 2021 la Generalitat ha enviat a l'espai el seu primer nanosatèl·lit, l'Enxaneta, que ha de servir per millorar la connectivitat a tot el territori.
Un any d'agressions.
Lamentablement, el 2021 no ha estat un any lliure de violències masclistes. Violacions en grup, agressions al col·lectiu LGTBI i ara també la violència vicària han tornat a ser titulars.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas que fa feredat. Esgarrifa només d'imaginar-s'ho, és terrible, és terrible. Estem parlant d'una violació brutal d'una noia, una nena, de 16 anys. El cas és que a les 7 del matí un camioner va trobar el cos de la noia inconscient al polígon de les Comes d'Igualada, en un descampat a prop de l'estació. Estava la nena inconscient, sense roba i amb diverses ferides.
Aquesta hora hi ha concentracions de rebuig a la violació d'una menor a Igualada la nit de la Castanyada. Centenars de persones es concentren a Barcelona i a diversos pobles de l'Anoia, com Masquefa, d'on és la víctima, o a la capital Igualada, on va passar l'agressió. Anem en directe a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Joel Penya, bona nit.
Bona nit. Aquí encara centenars de persones s'apleguen, tot i que la manifestació s'hagi desconvocat ara farà un quart d'hora. És una protesta pacífica, però amb una càrrega d'impotència i protesta més que palpables. Diferents col·lectius...
Els Mossos hi segueixen abocant esforços, però els costa estirar els fils. Encara no han parlat amb la víctima, per exemple, que segueix ingressada a Sant Joan de Déu, millorant però amb vals i baixos. I com van dir des del principi, els investigadors no li prendran declaració fins que no s'estabilitzi física i emocionalment. Quan fa 10 dies de l'agressió, l'Ajuntament d'Igualada ha explicat avui que instal·larà càmeres...
Per segur de tots vosaltres, a aquesta hora del matí d'aquest divendres, no té coneixement de la carta que la mare de la nena d'Igualada va enviar ahir a Pedro Sánchez, diu així. Buenos días, señor presidente del gobierno. Habrá visto en las noticias el caso de mi hija y mi máxima intención es llegar a usted porque cuando tocan a una mujer, nos tocan a todas. Yo le ruego que frenen estas salvajadas ya. Que la ley sea dura para ellos.
Això va passar al novembre i aquest altre, també impactant i colpidor, en ple estiu.
Sàpigueu que els Mossos continuen buscant el pare que hauria assassinat el seu fill en un hotel de Barcelona. La policia demana col·laboració ciutadana i ha difós les imatges de Martín Ezequiel Álvarez Guiacho, que en el moment de la fugida duia una samarreta grisa, texans i bambes vermelles.
Dies després van trobar que l'home s'havia suïcidat la mateixa nit. Va ser un cas de violència vicària, matar el fill per fer mal a la mare. Per intentar evitar-ho, el govern a finals d'any va modificar el Codi Civil Català per decret llei.
Els progenitors amb indicis fonamentats d'haver comès violència familiar o masclista tindran prohibides les estades, les visites i les comunicacions amb els seus fills i filles, amb una única finalitat: donar la màxima prioritat a protegir la vida dels infants i dels joves i, sobretot, ajudar a erradicar una de les violències més dures que hi ha, que és la violència vicària contra les dones.
El col·lectiu LGTBI també ha patit especialment aquest any.
Les 6 víctimes de les agressions homòfobes d'aquest cap de setmana a Barcelona ja han presentat denúncia, Núria.
Els primers van ser els 4 agredits a la platja del Somorrostro, un d'ells ferit greu. I a última hora també va presentar denúncia a la persona atacada a l'auditori i aquest mateix matí ha anat fins a comissaria l'agredit a les 7.
Els d'Esquadra investiguen una altra agressió homòfoba. Dissabte a la matinada, prop del Parc Güell de Barcelona. Segons ha pogut saber RAC1, durant una festa a l'aire lliure, la víctima hauria rebut empentes i diversos cops de puny d'un grup de 10 persones, segons fonts de la policia. A banda, els agressors també li haurien robat la cartera.
Les agressions a les persones LGTBI han crescut un 25% aquest any. Ho alerta l'Observatori contra l'Homofòbia, que apunta que en els primers mesos del 2021 els casos s'han disparat.
Una noia i un noi trans de només 15 anys, segons va avançar el Diari de Tarragona, van ser atacats per un grup de joves que els van insultar, agredir físicament i robar tot el que duien al damunt.
Vox ha impedit que el ple del Parlament aprovi una declaració institucional per condemnar aquestes agressions homòfobes. Es neguen a defensar que s'hi destinin diners i polítiques públiques.
Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1, ara ho sentíem. Déu-n'hi-do, no? Quin any ha estat potser l'any que hem hagut d'explicar més agressions?
No sé si hem hagut d'explicar més agressions, n'hem explicat moltes. Sí que és veritat que hem tornat, jo crec que, a centrar la mirada en aquest tipus de casos, no? Portàvem uns anys molt intensos, que la gent de successos i judicial doncs parlàvem més de política i de judicis, i en canvi ara tornem, diguem-ne, a centrar la mirada en els delictes, diguem-ne, més comuns, potser.
Sembla que a l'estiu hi va haver un pic, però d'agressions homòfobes. No sé si tens la percepció que la situació ha millorat.
Jo crec que més que millorar a mesura que passaven els mesos, jo crec que a l'estiu són més visibles aquest tipus d'agressions, i això t'ho expliquen totes les policies. Hi ha més ocupació de l'espai públic, de l'oci nocturn, que a més acabava de reobrir, per tant hi havia com una mena d'ànsia per tornar-hi i hi havia molta gent jove, i això va fer créixer. A l'estiu la dada era que havien crescut un 60% les agressions homòfobes denunciades en aquest període. Una tendència que no és que s'hagi millorat en la resta de l'any, però sí que, diguem-ne, si compares de novembre a novembre, per dir-ho així, doncs la diferència, l'augment no és tan gran. Tot i això, tancarem l'any amb més de 200 denúncies recollides per l'Observatori contra la Homofòbia, és a dir, que estan augmentant aquest tipus d'agressions.
Sentíem també el cas de la noia violada a Igualada. Aquest any també han arribat casos de violacions en grup als jutjats. En recordes alguna en especial?
Doncs mira, aquest any ha estat molt intens en aquest sentit. Recordo 3 judicis per violacions múltiples que són, diguem-ne, de les més esfereïdores, però també hem de dir que són les que més arriben al jutjat. El primer va ser la primavera per una violació múltiple a Sabadell. Ja tenim la condemna, 22 anys de presó per al principal acusat i 13 per 2 persones més. Recordem que en aquesta violació hi ha gent que està fugida i encara la policia l'està buscant. També s'ha fet el judici per l'anomenada manada de Manresa 2, per dir-ho així, una altra violació múltiple en un edifici abandonat del casc antic de Manresa. D'aquesta encara no tenim sentència. I recentment hi ha hagut també el judici per una violació múltiple a Sant Boi, un cas molt semblant al d'Igualada, per cert, una noia que sortia d'una discoteca. Doncs d'aquest ja tenim sentència també, 20 anys de presó per aquestes tres persones.
A nivell judicial, el 2021 va ser l'any de la sentència pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona.
L'Audiència Nacional va condemnar a penes de fins a 53 anys de presó als membres de la cèl·lula jihadista que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost del 2017. El tribunal, però, els absol del delicte d'homicidi perquè no els considera els autors materials dels atacs que van deixar 16 morts. Ara bé, els condemnats no podran estar més de 20 anys empresonats perquè és el màxim que recull el Codi
Penal. El judici va quedar clar i ara la sentència ho confirma. Els 3 acusats no van ser els autors materials dels atacs, per tant, no se'ls condemna ni per homicidi ni per assassinat.
8:37, us ho ha avançat RAC1. Un dels condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils ha quedat
quedat en llibertat. Es tracta de Seguit Ben Laza, condemnat a 8 anys de presó per col·laborar amb una organització terrorista. És el de tots el que té la pena més baixa. A Madrid, Mar Poyato.
La sentència encara no és ferma perquè hi ha recursos pendents de resoldre. Per tant, no ha començat a computar el temps de condemna i els condemnats estan en presó provisional. El màxim que estableix la llei per la presó preventiva és de 4 anys i Ben Laza ja hi ha arribat.
I també dos noms del món de la música que la justícia va perseguir i persegueix, els rapers Pablo Hasél i Valtònic. Al febrer.
Estem molt pendents de la Universitat de Lleida, on des de primera hora del matí, quarts de set concretament, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta l'operació policial per detenir el raper Pablo Hasél. Recordeu que el cantant, condemnat a una pena de 9 mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme, està trinxerat des d'ahir dins de l'edifici del rectorat.
Segueixen traient manifestants a la porta que seria l'entrada a la sala on és Pablo Hasél, que ara ja s'ha assegut al terra des de fa pocs minuts i estan exercint resistència pacífica.
Ara mateix, ara sí, ja veiem a Pablo Hasél, ara mateix està cridant consignes als Mossos d'Esquadra i ja està entrant dins del cotxe, ja és dintre del cotxe, ha sortit amb les manilles des al darrere.
Acusat de terrorisme per les lletres de les seves cançons, Hasél va acabar a la presó i milers de persones als carrers en una onada de protestes.
Molt pendents a tots els aldarulls que hi ha hagut a Barcelona, aquesta concentració després de que hagin arrestat Hasél.
Exacte, ho hem estat seguint des del vespre i nit, uns aldarulls que sobretot s'han concentrat en alguns municipis, en algunes ciutats del país, i la darrera hora és que tenim ja un balanç tant de ferits com de detinguts, tant per aquestes protestes com els posteriors aldarulls que hi ha hagut. Protestes per l'empresonament de Pablo Hasél a diverses ciutats de Catalunya, amb un mínim de 30 ferits, tots lleus, llevat d'una noia que ha acabat, això sí, amb ferides de més gravetat per un projectil de foam.
L'altre nom, Valtònic, també acusat d'injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, les seves cançons per evitar la presó. Fa 3 anys va marxar a Bèlgica i a finals d'octubre el seu cas se li posava de cara.
I a Bèlgica, el Tribunal Constitucional ha tombat la llei d'injúries a la corona al país arran del cas Valtònic. Sí, és una decisió que allunya l'extradició del raper perquè el delicte pel qual el reclama l'Estat espanyol ja no existeix a Bèlgica.
Bèlgica rebutja l'extradició de Valtònic.
La justícia belga ha tombat definitivament la petició del Suprem espanyol que volia jutjar el raper mallorquí.
El 2021 s'ha tornat a parlar de corrupció, però ha estat sobretot dins dels jutjats. El cas Bárcenas i la Caixa B del PP van tenir el seu moment al març amb les declaracions d'Aznar i Rajoy.
I avui José María Aznar i Mariano Rajoy han negat rotundament l'existència d'una Caixa B al Partit Popular, malgrat les sentències judicials que la consideren provada.
Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular. No he conocido ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular.
La caja B del Partido Popular no existe. Serán los papeles del señor Bárcenas. Es que llevo 40 años en el Partido Popular y es que no hay nadie, ni una sola persona, que supiera o hablara de la tal caja B.
Un altre nom propi que ha tornat a ser protagonista, l'excomissari Villarejo.
José Manuel Villarejo ho ha intentat. Volia suspendre el judici al·legant indefensió, però el tribunal no ho ha acceptat i només ha permès modificar una mica el calendari perquè hi hagi més temps per revisar la documentació. L'Audiència Nacional el jutja pels casos Iron, Land i Pintor. Segons la Fiscalia, Villarejo va crear una màfia utilitzant la seva condició de policia per obtenir informació confidencial i lucrar-se. L'excomissari ho nega.
Tot això per no parlar de càrrecs caducats després de molt estira i arronsa, el PSOE i el PP van acabar acordant la renovació del Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes, però no el Poder Judicial.
Aquest cap de setmana ha fet 3 anys que ha caducat el mandat del Consell General del Poder Judicial i les posicions de PSOE i PP continuen completament allunyades. Els dos partits continuen acusant-se mútuament d'aquest bloqueig.
Marc Poyato, especialista de tribunals a Madrid, què tal, com va? El serial de Bárcenas i la Caixa B s'acabarà algun dia? Com heu viscut tot plegat aquest 2021?
Bé, doncs encara queden coses pendents en aquest serial. És cert que la peça principal de la Gürtel ja s'ha jutjat, la sentència va fer caure, recordem-ho, el govern de Mariano Rajoy, però és un cas amb moltes peces separades que segueixen esquitxant a Gènova. De moment tenim provat per l'Audiència Nacional que la Caixa de B del PP va existir, que el partit es va lucrar d'una trama corrupta, com era la de la Gürtel, però no se n'han fet responsables els màxims dirigents del PP perquè tots neguen saber-ne res. La prova la vam tenir doncs, aquest mes de desembre, quan Mariano Rajoy va comparèixer al Congrés i va negar l'existència de la Caixa B un cop més, malgrat totes aquestes sentències.
I a l'altre serial, el de Villarejo, quin diries que ha estat el seu moment de l'any?
Bé, n'ha tingut molts, i el que ens espera, perquè Villarejo declararà a principis d'any el judici que s'està fent ara de les primeres peces de del cas Tàndem a l'Audiència Nacional. És un cas similar al de Bárcenas, de fet van molt lligats, la seva causa és molt àmplia, hi ha moltes peces separades, la Kitchen és una d'elles, vinculada també a la corrupció del PP. També ha estirat de la manta, ha engegat el ventilador i ha repartit pràcticament per tothom, però de moment l'únic membre del PP i d'un govern espanyol que ha aconseguit que s'assegui el banc dels acusats és Jorge Fernández Díaz. I sense cap mena de dubte, si he de triar un gran moment de Villarejo, va ser quan a la comissió d'investigació de la Kitchen del Congrés va explicar, a preguntes del diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, que el rei emèrit li volien injectar hormones femenines per baixar-li el desig sexual, perquè era molt ardent, va dir, en què va fer servir aquesta paraula, diu, i això que es considerava doncs, que era un problema d'estat.
Recordem. Escolta, Marc, ara preveus que segueixi sorprenent aquest 2022?
Sí, crec que precisament el rei emèrit serà un dels protagonistes d'aquest 2022. Veurem què passa. La Fiscalia ha prorrogat les investigacions, però es preveu que les tanqui aviat. En teoria, el termini d'aquesta pròrroga arriba fins al juny. De fet, la Fiscalia Suïssa també ha arxivat la seva part. Segons els fiscals, els possibles delictes relacionats amb la corrupció que hauria comès Joan Carles I haurien tingut lloc quan era monarca, abans de l'abdicació, per tant, era inviolable. Què pot provocar aquest arxiu de les investigacions, doncs el retorn immediat de Joan Carles I a Espanya, veurem què passa.
Resum informatiu de 2021. Un any d'inflexió.
Bon any, sóc l'Òscar Dalmau, codirector i copresentador de La Competència d'aquesta Santa Casa. Per mi, el moment de l'any va ser tot just començar el 2021. Veníem d'un 2020 força fotut amb tot el tema de la pandèmia. Doncs bé, comença el 2021 amb notícies com la del 6 de gener, Dia de Reis, un gran regal pels americans, l'assalt al Capitoli per part dels fanàtics i seguidors de Donald Trump, amb aquell senyor disfressat de visor amb unes banyes entrant al Senat, seient a la butaca del president del Senat nord-americà. En fi, totes aquelles imatges que també sobtaven perquè era bé, una corrua de gent entrant per les finestres i forçant les portes del Capitoli. I després veies imatges d'aquesta mateixa gent, dels assaltants, circulant per l'interior de l'edifici, respectant escrupolosament els circuits que hi havia, doncs, suposo jo, per les visites turístiques. Feia molta gràcia, això. Bon any!
El món, un any amb canvis de poder.
En clau internacional, el 2021 començava just a la mitjanit amb el Brexit. Tres anys i mig després del referèndum, el Regne Unit marxava de la Unió Europea.
S'han acabat 47 anys en què el país n'ha format part sempre en polèmica. Sense que s'hagi fet cap mena d'acte especial a la mitjanit, el Regne Unit ha quedat fora del mercat únic i la Unió Duanera Europea. Des d'avui tampoc està en vigor la lliure circulació de persones i per això fan falta visats per als europeus que vulguin anar a treballar o estudiar al Regne Unit.
I què passa amb els viatges? Doncs no cal un visat si són visites curtes de fins a 6 mesos. Per ara n'hi haurà prou amb el DNI per viatjar, però a partir de l'octubre serà necessari el passaport.
I no marxem encara del Regne Unit perquè la Casa Reial Britànica també ha deixat moments destacats aquest 2021, sobretot la mala maror entre els ducs de Sussex, Enric i la seva dona Meghan, amb la família reial. En una entrevista amb Oprah Winfrey a la CBS van arribar a dir que hi havia preocupació dins la família reial pel color de la pell del seu primer fill.
Durant els mesos que estava embarassada, a més de les converses que ens deien que no ens donarien protecció, que el fill no tindria títol, també hi havia preocupació sobre com de fosca seria la seva pell quan nasqués. Concerns and conversations about how
dark his skin might be when he's born. I hem estat atents a l'estat de salut de la reina després de la mort del seu marit, el duc d'Edimburg, als 99 anys.
We are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh.
Aquest era el moment en què la BBC tallava en sec la programació i es fonia a negre sense sintonies per comunicar la notícia. La presentadora, amb veu emocionada, llegia el comunicat de la Casa Reial Britànica. El funeral d'estat va ser a la Capilla de Windsor. I als Estats Units l'any també començava convuls. Des del novembre sabíem que Joe Biden s'havia d'instal·lar a la Casa Blanca, però Donald Trump s'hi va resistir fins a l'últim minut. Les seves denúncies de frau en les eleccions van calar tant en molts dels seus votants que el 6 de gener centenars de persones van intentar evitar el relleu per la força.
Seguidors de Donald Trump han entrat al Congrés. Estava reunit per validar els resultats de les eleccions.
Centenars de persones i seguidors de Donald Trump, alguns d'ells amb banderes de grups extremistes, tallen els accessos al Capitoli i han forçat el desallotjament de senadors. El president Trump, durant els últims dies, ha estat atiant el foc, demanant als seus seguidors que estiguessin al Capitoli per forçar la renúncia d'aquests resultats, i el que ha aconseguit és precisament aquesta munió de gent que s'agrupa ara mateix al Capitoli.
Les imatges van demostrar la violència dels assaltants, que van estar molt a prop dels senadors, també de la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi. Tot i així, Donald Trump no va poder evitar que arribés el 20 de gener i que Joe Biden es convertís en el 46è president dels Estats Units.
Tenim també a Marc Tió en línia. Marc, hi ha hagut una mica de canvi de plans, no?
Semblava com si tinguessin pressa de desendollar el Trump de la presidència, no? Perquè en el moment en què la Harris ha estat nomenada vicepresidenta, Trump ja ha estat desactivat.
Perdona, però tot apunta que ja va fer el jurament, no?
Sí, sí, jurament.
Atenció, perquè ho està fent ara.
Sí, sí, ja està,
ara. Robin L. Biden Jr. Juro solemnament que et donaré suport al càrrec del president dels Estats Units. Així que ajudeu-me, Déu. Felicitats, senyor president.
Durant aquest primer any a la Casa Blanca, Joe Biden s'ha centrat sobretot en la lluita contra la pandèmia, ha reprès l'agenda contra el canvi climàtic i a escala internacional, més enllà d'una breu salutació amb Pedro Sánchez.
De la primera trobada entre els dos presidents, recordem que des de la Moncloa s'havia venut com una trobada important en què parlarien de qüestions com les relacions transatlàntiques, el multilateralisme o les migracions, i la realitat és que ha estat del tot fugaç. Tan sols 30 segons de conversa.
Va ser només una salutació i un intercanvi breu de paraules mentre Pedro Sánchez y Joe Biden caminaban por un pasadís a la cimera de la OTAN.
Una breve conversación y posteriormente un breve paseo, porque así no lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones, ¿no?
Doncs, com dèiem, a escala internacional, el més destacat de la gestió de Biden és la retirada de les tropes nord-americanes de l'Afganistan.
Joe Biden té clar que la retirada de l'Afganistan no es podia posposar després de 20 anys al país.
Els talibans assetgen Kabul i ja es preparen per prendre el poder total a l'Afganistan.
Ho han fet aquesta matinada després que hi conquerissin la capital del país, Kabul, i entressin al Palau Presidencial. 20 anys després del poder, el país torna a estar en mans dels talibans.
Els Estats Units, de moment, controlen l'aeroport de Kabul i tenen 6.000 soldats per garantir-ne la seguretat i per intentar evacuar el seu personal diplomàtic.
I a l'aeroport s'han vist imatges de desesperació. Centenars de persones han baixat a les pistes i s'han vist imatges de gent corrent per la pista tocada d'un avió en marxa i fins i tot agafat el tren d'aterratge dels avions que s'enlairen i acaben caient al buit.
Ja ha arribat a l'estat espanyol el primer avió procedent de l'Afganistan. Ha aterrat cap a 4:45 de la matinada a la base militar de Torrejón de Ardoz, a Madrid.
Vamos a sacar a todo el mundo posible. Habrá gente que se quedará por razones, bueno, que no dependen de nosotros, es decir, de la propia situación que hay allí.
Les potències internacionals van marxar de Kabul a finals d'agost i els talibans van recuperar oficialment el poder, prometent una obertura que de moment no han complert. I tot plegat, un any, el 2021, que també ha sigut l'últim d'Angela Merkel com a cancellera alemanya.
Per mi, personalment, aquest congrés també és una cosa especial. És el 14è en què participo com a cancellera i és l'últim congrés amb convenció electoral en què participaré com a cancellera.
Després de 16 anys com a cancellera, Merkel no es presentava a les eleccions al Bundestag. El seu successor és el socialdemòcrata Olaf Scholz, que governarà amb verds i liberals.
Un bisbe enamorat.
El 2021 ens ha deixat una notícia que ha remogut, mai millor dit, cel i terra. En ple estiu saltava aquesta notícia.
El papa accepta la renúncia que ha presentat el bisbe de Solsona, Xavier Novell, per raons personals. Per ara, però, no se sap quines són aquestes raons. El bisbe diu que ha estat reflexionant i ha decidit dimitir. Novell, que en el seu moment va ser el bisbe més jove d'Espanya, està considerat conservador i favorable.
Pocs dies després, transcendia el veritable motiu.
I el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, es va reunir diverses vegades a Roma amb el papa Francesc abans de prendre la decisió definitiva de renunciar al càrrec per amor. Ho ha avançat el Nació Digital, que afegeix que cap d'aquestes trobades amb el pontífex va servir per fer-lo canviar de parer.
Mentre el bisbe de Vic assumia de manera interina el bisbat de Solsona, encara faltarien dos titulars més que arribarien al novembre, el primer.
L'exbisbe de Solsona treballarà en una companyia amb seu al Bages especialitzada en l'extracció de semen de porcs per la inseminació.
I el segon, i la raó de tot plegat, casament íntim a Súria.
L'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, quedarà suspès com a bisbe després de casar-se ahir al vespre per la via civil. Va ser el jutjat de Súria en una cerimònia reduïda a la seva parella, dos testimonis i el jutge de pau d'aquest municipi del Bages. Segons el dret canònic, un clergue perd aquesta condició de manera automàtica si es casa...
Hola, sóc l'Albert Tom i un dels meus gèneres preferits és el resum de l'any. Perquè posem ordre als timelines informatius, que cada vegada els tenim més desordenats i són més random, i sobretot perquè et permeten tornar-te a mirar les notícies, però ara amb una altra distància, és a dir, amb uns altres ulls. Per exemple, un dels grans moments d'aquest 2021 per mi, sens dubte, el dia que vaig saber que el bisbe de Solsona tenia parella. Vaig tornar a mirar el convidat, vaig participar de comentaris amb amics, que si escriptor de novel·les eròtiques, que si es casa, que si potser està embarassat... Però, ara, el resum de l'any, quan acaba el 2021, què en queda de tot aquest cas? Per mi, dues coses. Una, que podem canviar la vida que portem a l'edat que sigui. Que hem de fer el que ens vingui de gust, independentment del que digui la gent. I dues, que no podem anar per la vida donant lliçons, encara que siguem bisbes, perquè un dia aquestes lliçons no ens les podrem aplicar ni a nosaltres mateixos. Que tingueu un grandíssim 2022.
Resum informatiu de 2021.
Hola, sóc el Xavi Bundó del Via Lliure. Destacaré tres notícies que per mi crec que han estat innegablement bones aquest 2021. Una és personal, familiar, però també col·lectiva, que és la vacunació. Poques coses ens han donat més calma i més tranquil·litat en un any d'incertesa que veure els nostres familiars més propers i els més vulnerables una mica més protegits davant del virus que ens està afectant des de fa dos anys. La segona són els indults als presos independentistes. Em sembla que des del punt de vista personal és innegable que ha estat una gran notícia per totes aquestes famílies que han hagut de patir els efectes polítics i judicials absolutament fora assenyats del que va passar la tardor del 2017 i que per fi podran, per tant, passar el Nadal a casa. I la tercera, des d'un punt de vista cultural, però també personal, és el retorn anunciat d'Antònia Font, per mi una de les millors bandes en català de tots els temps i que l'any que ve, en principi, aquest 2022 ja tindrem en marxa. Yeah.
El juego del calamar regna a l'any de The Crown.
Sens dubte, aquesta sintonia ens porta a parlar d'una de les sèries, si no la sèrie de més èxit d'aquest 2021, El juego del calamar.
És una sèrie sud-coreana que emet Netflix i que es va situar al número 1 a més de 90 països. Una ficció que representa una forta crítica a la societat i que ho vehicula a través de jocs infantils. Uns jocs infantils, però, que són violents, i aquí és on les escoles fins i tot van haver d'alertar que calia vigilar el que miraven les criatures perquè El juego del calamar s'estava traslladant als patis.
Més enllà del juego del calamar, els Emmys van premiar The Crown.
Amb una quarta temporada que va incomodar la Casa Reial Britànica pel tractament que es va donar a Diana de Gales, va recollir fins a 7 premis Emmy. A banda de la millor sèrie dramàtica, es van dur millor direcció, millor guió i tots els d'interpretació.
També ha estat l'any de Gambito de Dama de Netflix, premiada també amb un Emmy a la millor minissèrie. Tell the readers of life
how it feels. La promesa dels escacs se les va veure amb Mare of Easttown d'HBO, amb una Kate Winslet majestuosa.
I en el capítol de millor sèrie de comèdia, Ted Lasso d'Apple TV va ser qui es va posar amb 4 guardons. And the Oscar goes to Nomadland es va imposar com a millor pel·lícula de l'any als Oscars i als Globus d'Or. La pel·lícula de Zoe Zhao també es va endur l'estatueta de millor direcció i millor actriu per Frances McDormand.
Anthony Hopkins va rebre l'Oscar a millor actor per al pare en una interpretació commovedora. Als seus 83 anys, però, no el va recollir en persona i el va agrair per xarxes.
Estic a casa meva a Gales. Als meus 83 anys no esperava rebre un Oscar, gens ni mica. Estic molt agraït a l'acadèmia i vull fer un record de Chadwick Boseman, que se'n va anar massa d'hora. Moltes gràcies. Realment no m'ho esperava i és tot un privilegi rebre'l.
What is this place?
What's your name, honey?
Aquest que sentim és el tràiler de Soul, la pel·lícula de Pixar que es va imposar en el millor film d'animació tant als Oscars com als Globus d'Or.
I aquesta és la premiada amb un Òscar a millor cançó, Fight for You, de la pel·lícula Judas i el Messias Negro.
Deixem els Oscars, els Globus i els Emmys i quedem-nos més a prop.
Un, dos, tres i...
Les Niñas, la pel·lícula escrita i dirigida per Pilar Palomero, va triomfar als Goya com a millor pel·lícula i als Gaudí com a millor film en llengua no catalana. Uns Gaudí que van premiar La vampira de Barcelona, de Lluís Danés.
A mi m'encanta la idea de tenir un hijo contigo, Yanis.
Aquest 2021 també va passar per RAC1 un dels grans del cinema, Pedro Almodóvar, que després d'estrenar Madres Paral·leles va avançar al món a RAC1, que treballa en tres nous projectes, dos llargmetratges i un curt.
Entonces, esto es un western que rodaría en Almería y en el desierto de Almería. Y western, que es un género que parece que no me pega, pero bueno, yo soy un gran amante del western.
L'altre gran nom del cinema que aquest 2021 va parlar pels micròfons de RAC1 va ser Quentin Tarantino. Va ser al juliol i va assegurar que no tornarà a dirigir com a mínim abans de 2 anys.
Sé més o menys el que vull fer durant els propers 2 anys. Això ho faré i després veurem què passa.
Però per quan hauríem d'esperar que sortís aquesta pel·lícula?
Veritablement, Jordi, no ho sé. No he pensat sobre aquest tema. Tinc un parell de coses que vull fer en els propers 2 anys i a partir d'aquí pues, ja veuré què faré.
Maria Cussó, cap de Cultura de RAC1, què tal? Bon dia.
Bé, molt bé.
Estàs d'acord amb aquests guardons o n'hi trobes a faltar algun?
Home, estem sempre d'acord amb els guardons. No seríem nosaltres qui els haguem de posar en dubte, però sí que és cert que a vegades trobem a faltar alguns títols. Jo, per exemple, d'aquest 2021 que deixem enrere, destacaria Promising Young Woman. Recordem aquesta història d'empoderament femení dirigit per Emerald Fennell, que sí que és veritat que ha tingut ressò en diversos premis i competicions, però potser no el que es mereixeria i que molts hem trobat a faltar que tingués algun reconeixement més intens. També L'Am, que és una pel·lícula que vam poder veure al Festival de Sitges, que ha estat molt premiada amb la Numi Rapaz i que explica una història molt estranya d'una parella que adopta una criatura que és mig xai, mig persona. I la veritat és que és una pel·lícula d'aquelles que en parlarem durant molts anys. I, òbviament, jo crec que és l'any del Buen Patrón. Recordem que parteix amb 20 nominacions als Premis Goya. És històric, això no s'ha parlat mai. I, per tant, òbviament, és un dels noms que ens queden en el cinema d'aquest 2021.
Perfecte, Maria. Parlem molt de cinema, però de teatre. Quina diries que és l'obra de l'any?
Clar, fer rànquings és difícil, però si ens fixem, per exemple, amb el nombre de nominacions o de premis, jo diria que indubtablement és l'any de Canto jo i la muntanya balla, aquest muntatge dirigit pel Guillem Albà i pel Joan Arquer, basat en el llibre de la Irene Solà, que se'n mandú 8 premis butaca i, per tant, és un muntatge deliciós que, més enllà dels premis, val molt la pena veure'l i repetirà gira aquest 2022, per tant, val la pena apuntar-se'l. I també jo crec que el de les tres germanes de Julio Manrique, que malgrat no vam poder veure tota la temporada del Teatre Lliure per problemes de Covid, és un muntatge que està molt ben dirigit i que porta el clàssic fins als nostres dies.
Molt bé, estarem pendents. Escolta, Mit Música, t'atreviries a dir-nos la cançó de l'any o el disc de l'any?
Mira, jo diria que potser és l'any de ser tan gana, no? Amb aquest disc El Madrileño, que n'hem parlat moltíssim, realment té una producció impecable d'un català, d'Alís, i és l'any de ser tan gana, que per cert actuarà al Palau Sant Jordi al febrer. Però també és un any, jo diria, d'empoderament femení. Hem tingut propostes com les de Rigoberta Bandini, Nati Peluso, que a més les dues són de Barcelona o resideixen a Barcelona, per tant, hi ha molta i bona música. I aquí a casa nostra, clar, discos com el del Petit de Calaril, de Ferran Palau. Sé que no t'estic fent un molt bon rànquing, però és que hi ha tanta i bona música que es fa difícil dir-ne una.
Ja està bé, ja està bé. Ens agrada tot. Escolta'm, i si parlem de literatura...
Sergi Balbel guanya el Premi Sant Jordi, que entrega Òmnium amb la novel·la Morir-ne 17. Els altres premiats han estat Ricard Sunyol, a la categoria de contes, Antoni Vidal en poesia i Carles Sala de novel·la per nois i noies.
Potser que ja serà el llibre del 2022 i el teu del 2021, Maria.
Mira, jo et diria que un dels llibres que m'ha marcat molt aquest 2021 és Hamnet, de Maggie O'Farrell, que també va ser un dels llibres, jo diria, que va tenir molt èxit per Sant Jordi, i és la història una mica oblidada d'un fill que va perdre William Shakespeare i que, en certa manera, va inspirar, o això explica O'Farrell, la història de Hamlet. Per tant, és un llibre molt recomanable.
Apuntat, doncs. Moltes gràcies, Maria, i bon any.
Bon any.
Els adeus de l'any.
El 2021 també és l'any que ens ha deixat la cantant, actriu i presentadora de televisió, Rafaela Carrà.
Explota, explota, m'explot! Explota, explota, mi corazón! Explota, explota, m'explot! Explota, explota, mi corazón!
Era l'artista més polifacètica d'Itàlia i una de les més estimades a Espanya i a l'Amèrica Llatina.
Actriu, ballarina, presentadora de televisió i cantant, va ser autora de cançons conegudíssimes i inoblidables, com aquesta que sentim, En el amor todo es empezar o Hay que venir al sur.
Para!
hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde está.
I també fiesta.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
I aquest any també hem acomiadat un altre gran creador de hits.
La barba.
Ha mort Jordi Dan, un autèntic mestre a l'hora de fàbrica cançons de l'estiu.
Deixa una playlist plena de clàssics des d'aquesta barbacoa fins a El Chiringuito.
El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito.
O Carnaval, Carnaval.
Carnaval, 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 te quiero.
A més, aquest 2021, els Rolling Stones s'han quedat sense un dels seus puntals. Ha mort Charlie Watts, el bateria de la banda britànica, als 80 anys.
També el cantautor Franco Battiato, una de les personalitats artístiques més importants d'Itàlia.
Gira tot intorno a l'estança, mentre si danza, danza. Gira tot intorno a l'estança.
A més, el març ens sorprenia la mort de l'ex Casademunt.
Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres.
El cantant, conegut per participar en la primera edició d'Operación Triunfo, va morir en un accident de trànsit a tocar de Mataró.
El món de la música també s'ha quedat sense un dels pianistes de jazz més icònics. Chick Corea tenia 79 anys i era un dels grans compositors de jazz.
A més, ha mort John Davis, un cantant que no coneixereu pel seu nom, sinó per les cançons d'un disc en què va posar la veu i que va vendre 11 milions de còpies a tot el món.
Girl, you know it's true. Oh, 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 I love you.
Són les cançons que van fer famosos el duet Milli Vanilli als anys 80. I ha marxat també el compositor de musicals Stephen Sondheim i un dels fotògrafs musicals més aclamats del país, Xavier Mercader.
Del món del cinema aquest 2021 acabava amb la mort de l'actriu i guanyadora de 4 Goyes, Verónica Forqué. D'àmbit internacional també han mort els actors Christopher Plummer, protagonista de Somriures i llàgrimes.
Gavin MacLeod, el capità Stubbing de Vacaciones en el mar.
Jane Powell, protagonista de 7 núvies per 7 germans.
L'actor i humorista Quique Sanfrancesco.
Jordi Rebellón, conegut per haver interpretat el doctor Vilches d'Hospital Central.
El director de cinema Richard Donner, responsable de pel·lícules com Superman, Els Goonies i Arma Letal.
El crític de cinema Antonio Gasset.
I del món acadèmic hem acomiadat Josep Baselga, un dels millors oncòlegs del món.
També l'arquitecte Oriol Buigas.
El psiquiatre i divulgador Joan Corbella.
L'economista Josep Maria Gai de Liébano.
L'activista social Arcadi Oliveres.
Els escriptors Almudena Grandes, Noah Gordon, el poeta Joan Margarit.
I també l'editor Xavier Folch, l'il·lustrador Bernat Cormann i l'autor Dota el Bruixot, el dibuixant Picanyol.
Dins el periodisme, el periodista i fundador del periòdico Antonio Franco, el presentador de televisió Larry King i la periodista Mila Jiménez.
I del món empresarial i polític, el magnat Sheldon Adelson, Bernie Madoff, Donald Rumsfeld i Colin Powell.
I aquest 2021 també ens ha deixat...
Cunya!
Juanjo y a Borja, el Risitas.
Hola, què tal? Soc en Marc Giró. Em demaneu que us digui quin ha estat el meu moment del 2021. El que passa que jo no tinc moltíssims de moments, perquè és que encadeno moment a moment. Moment, 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 si us plau. Moment, 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 saps? De moment a moment i tiro perquè em toca. La qüestió està en que, de totes maneres, sí que sé que el 2021 una cosa que m'ha fet feliç ha estat la lectura del llibre Junil a les Terres dels Bàrbars de Joan Lluís Lluís, editat per Club Editor. És un llibre que m'ha fet recuperar l'alegria per la lectura, que m'ha abstret, i tot i abstreure'm, després, quan he tornat a la realitat, doncs he tornat més valent, més feliç, més content, més alegre. Per tant, aquest ha estat el meu moment, un d'ells, un d'ells. Us desitjo a tots molt bon any. Visca!
Resum informatiu de 2021. Un any d'inflexió.